Bona nit a tothom. Bueno, això que hem deixat de sobre la taula és un... és del roure de Santa Maria del Montnegre, que va caure la nevada del 2010 i que el director del Parc Natural del Montnegre Corredor ens ha fet arribar com una mostra, no?, d'una clau de fusta, en aquest cas, un simbolisme, no?, d'aquest roure. Abans de començar la part dispositiva d'aquest ple, ordinari, si hi ha algú del públic que vol dir alguna cosa, només fa falta que demani la paraula. Joan, el president del Casal dels Avis.
Bueno, jo com a president del Casal dels Avis no en reono, jo en reono particular.
I tu l'individual?
A mi em coneixeu tots, jo us conec a tots també. No voldria sortir d'aquesta reunió amb un amic menys. O sigui, que el que jo puc exposar aquí pot ser que algú s'emprenyi. Ho dic així en paraules de carrer, perquè jo vinc del carrer, i em sabria molt greu que algú s'ofengués, perquè el que jo vaig a tractar, no sé, ara us ho explicaré. El poble de Sant Celoni, com tots els pobles, tenim problemes i els hem de solucionar entre tots, però ha de ser que les forces polítiques hi posin una mica per solventar els problemes, eh? Jo com a ciutadà del poble he fet una reflexió i penso que en el nostre poble hauríem de ser pioners amb alguna cosa, o sigui que hauríem de ser nosaltres que fóssim a davant de moltes coses, que sempre no has d'anar darrere. A veure, jo us explico el que jo he pensat. Jo no he vist mai en el poble, pel carrer, cap dels nostres fills que vagi despullat pel carrer. Tots van vestits i els estimem molt, els nostres fills. Bueno, llavors jo m'he donat compte de que pel carrer molts ciutadans del poble i ciutadanes passegen el gos pel carrer i el duen despullat. Si tant se l'estimen com nosaltres estimem els nostres fills, jo penso que l'haurien de dur vestit o d'una manera diferent, que no n'és despullat com van, perquè tota persona que té un animal al seu càrrec se l'estima. Segons diuen les lligues de defensa dels animals, tothom estima els gossos, en els gats, en les bèsties, però el gos és una bèstia que és d'un animal de companyia, i jo he vist molts que se'ls estimen molt. Aquí porto un retrato d'uns gossos demanant caritat a Brussel·les i tenien un èxit rotundo. He fet algun viatge a la Xina, se'ls estimen tant que se'ls mengen, els gossos. De tant que els estimen, se'ls mengen. Bueno, aquí, llavors, sense parlar l'amo d'un gos, i quan parlen del gos és com si parlessin d'una criatura. Jo les criatures les veig que les porten amb un cotxet ben tapades i ben abrigades, i el gos el duen pel carrer i es pixa, es caga, embrut la cera, ho embrut tot, i ningú ho recull, perquè jo no he vist... de 100 gossos que he vist, perquè quan vas pel carrer te'n dones compte, si no reflexiones aquestes coses, passes i te n'oblides, però com un té això en el cap, quan vas pel carrer, pues, et dones compte de que una persona va amb el gos i se li caga davant i fa el tonto i marxa i no el cull res. Jo aquesta reflexió em va venir un dimecres al mercat, a davant de l'Ajuntament, un gos a davant meu, petit, un gos se'm va fotre la gran cagarada davant. Jo vaig pensar, qui hi ha l'amo? I vaig mirar i no hi havia ningú, perquè el gos anava deslligat, això en ple mercat. Aquell gos va marxar al mig de la plaça, se'n va anar cap a allà no, els porxos d'allà dins del Suís, els porxos del Suís. Jo vaig mirar a veure si hi havia algú, però esclar, no vaig conèixer ningú que anés amb el gos. Aquell gos anava perdut i ningú va collir la merda aquella, i allò et rebenta perquè dius, cony, això no pot ser en ple mercat que portin una bèstia deslligada i que s'embruti i que ningú ho netegi. I això veig una cosa que no hauria de ser. Haurien d'obligar una normativa que el que no trigui, no portés el gos vestit decentment, que també li poden posar un bolquer, perquè a la canalla bé se li posa un bolquer. I llavors estuviríem de recollir la merda i perquè la merda és una cosa, però si es pixen en una cantonada, allò no ho treu ningú. Jo penso que això hauríem de fer una reflexió tots i mirar de muntar això, perquè a més això seria un negoci per el que ho fes això. El que fes aquest poder vestir un gos, poder vestir un gos d'aquesta manera, seria un negoci que podria donar molta feina. Però esclar, aquesta feina, si ara nosaltres som els primers que ho diem, ens ho poden copiar, i no en traurem cap benefici. Perquè això és una tonteria, és una collonada que poder fa riure, però a nivell nacional no seria collonada. Perquè si comencéssim nosaltres a dir a Sant Celoni hi ha una normativa que els gossos no han d'anar d'aquesta manera, un altre poble faria el mateix, un altre poble faria, i llavors això aniria creixent, perquè com nosaltres érem els avantpassats nostres, també anaven despullats i més varen vestir, perquè ens ensenyen pel·lícules de l'edat de pedra que anaven despullats i es van anar vestint. Doncs coll, perquè no es pot vestir un gos? I llavors teníem l'avantatge de que no hi hauria la merda al carrer, perquè el que portés el gos vestit i se li embrutís el vestit, doncs a casa seva el canviaria, com fem amb la canalla. El que és clar, llavors això hauria de ser que hi hagués algú que tingués una mica de ganes de fer negoci i muntés un tinglado d'aquests. Això és una feina que en temps de crisi jo penso que seria molt bo. Llavors, aquí, llavors jo aquí el que veig que no lliga, que si traiem una llei perquè un decret que les bèsties no s'embrutin, no, hi ha d'haver algú que ho munti. Perquè si jo vaig amb el cotxe i faig una infracció, hi ha la policia que em fot una munta. I amb això del gos, si el gos va despullat pel carrer, hi ha d'haver un policia que li foti la munta. Com això d'embrutir-se pel carrer, que diu que hi ha una normativa, que ja n'hi ha de normativa. Però jo no he vist mai un policia que foti una munta amb una persona que va amb el gos. Llavors, aquí me'n dono compte jo que el carrer Major és un puesto que hi passa molta gent. Jo hi passo cada dia moltes vegades. I un cop per casualitat una senyora anava davant meu amb el gos, i en un establiment que tenia la verdura al carrer, el gos, pues, què va fer? Es va anar a pixar la verdura. Jo me'n vaig donar compte, però aquella senyora va fer el tonto, i el gos també, el gos va... i aquella verdura, pues, va quedar pixada del gos. Això jo no sé si és legal. Llavors també m'he donat compte de que en el carrer molts passegen els gossos de que jo en dic de gamma alta, perquè hi ha gossos molt grossos i els porten a passejar pel carrer, i jo em penso que els haurien de portar amorrionats, lligats i ben documentats, perquè aquests gossos és un perill, perquè a vegades he trobat que es troben dos d'aquests de gamma alta que s'abraien, i allò pot ocasionar algun mal amb el que camina pel costat, perquè és un perill. I això em penso que hauríem de tenir en compte a nivell de poble, de mirada, que això no passés. Llavors això aniria bé. Primer seria una norma que per sanitat seria molt bona. Per sanitat seria molt bo això. La segona, faríem un bé a les bèsties, perquè ara ve l'hivern i també van despullats pel carrer. Si fa fred, què? Qui els d'allò? Llavors, tercer, tindríem el poble net, com he dit, de sanitat, i tindríem un poble net. Llavors també teníem un negoci pel que pogués arribar a fer aquests bolquers. Un bolquer d'un gos seria un negoci pel que el fes. I a més podríem arreglar una cosa que jo no entenc, com diuen de l'altre costat de Catalunya, diuen esos perros catalanes. Jo no sé, que potser volen dir alguna cosa dels nostres gossos. Potser això ho arreglaríem vestint-los. Eh? Ho sento molt, però algú ho havia de dir. Això és una xerrada que jo em penso que poder m'he passat una mica i ens hauríem de reflexionar i pensar-nos-ho, perquè són coses que fan riure, però a la pràctica, com te'n dones compte, jo he tingut bèsties a casa, me'ls he estimat molt i me'ls estimo les bèsties. Jo no vaig en contra de que la gent tingui bèsties, però cony, si els porten pel carrer o els que demanem, jo també demano zones verdes, per què volem zones verdes? Si les zones verdes són perquè hi vagin a cagar els gossos, no són perquè hi vagin, perquè sigui maco o que hi vagi algú a jugar amb la canalla, perquè jo vaig a passejar amb amics en el Tordera o en el Partagàs i has de vigilar sempre de no trepitjar una merda de gos. Ara hem estrenat el pont del Tordera. Aquest pont del Tordera molt maco el dia que vàrem inaugurar, però és que ara allò sembla un pipicant, perquè allò una merda toca l'altra. Allò és una vergonya. Doncs esclar, hi hauria d'haver una vigilància d'això. I el que ho veu no pot dir, això és una cosa que no es pot fer, perquè jo no aniré amb un que porta el gos i diré tu, aquest gos se t'ha cagat aquí, jo no sóc qui per dir-li. Llavors jo penso que en el poble hi ha gent que cobren per fer una feina i l'han de fer. Jo no vull dir res més, ja no vull dir res més, i em repeteixo que si ho fes amb algú, em perdoneu, res més. Ara treballeu el vostre.
Molt bé, Joan, gràcies. Com qualsevol idea de veí, en aquest cas a nivell individual, no, t'hem escoltat i em comprometo amb els altres grups a parlar-ne i veure si es pot aplicar alguna de les coses que comentaves. Només hi ha una normativa, és veritat, en l'Ajuntament i a la majoria d'ajuntaments, del comportament que ha de tenir, no, no els gossos, sinó les persones que porten el gos a passejar. I de fet avui fins i tot alguna persona em reclamava d'en alguns llocs que tenim una senyal de que diguem prohibit que el gos es cagui, no, diu, no, és que és millor posar una senyal de prohibit que el gos entri segons a quins llocs, com parcs infantils o zones d'esbarjo, perquè no, que ja no hi entri, vol dir que l'amo ja no li portin allà, no, perquè sí que ens hi trobem amb això de que fan les seves necessitats en allà, i per sort una part de la gent ho recull, i això tots ho hem vist, de gent que sí que és cívica, hi ha gent que és cívica, però això segurament amb vigilància es pot arreglar en part, però en part és el civisme de la gent, perquè difícilment, l'altre dia ho comentàvem, difícilment en aquest cas un policia pot estar a l'aguait de tots els gossos que es treuen a passejar a diferents hores i enganxar en el moment que s'està fent la feina, diguem, no? Que això són les persones que els porten, que a qualsevol lloc, no, els hi va bé o els deixen anar. Pitjor encara és deixar-los anar sense lligar, perquè hi ha una obligació de portar-los lligats als gossos, i després hi ha una obligació segons quins gossos que són d'unes races especials que han d'anar amb el morrió perquè són perillosos, perquè poden ser perillosos. Això normalment amb els gossos perillosos sí que es compleix, i jo n'he observat d'alguns d'aquests que treuen al carrer que ho compleixen. Recollim, no, com a ajuntament, les idees que has traslladat, i el compromís és de parlar-ho amb les reunions que fem dels diferents grups, de tots els grups municipals, de veure què es pot aplicar i com. Gràcies de en aquest cas de les idees que has aportat. Hi ha algú més?
Hi ha moltes idees.
Sí, si es vol, sí.
Parts, i resulta que no pot anar perquè...
Val. Em sembla que hi ha algun més del públic que volia prendre la paraula. Aviam, un moment, que no sé si funciona el micro. No se'n sent, eh? No, a més, potser és que estava mal... Ara,
en primer lugar, quería felicitar al ayuntamiento en una cosa que me parece muy bien, particularmente al señor de los feos, la pecera de Candrepe me parece de lo bueno que se, al menos a mi gusto, que se ha hecho, y como siempre me quejo de las cosas malas, también de las cosas buenas. Otra de las cosas que hace 7-8 meses pasé por las seminario de Campania, soy un trabajador de Pania y no había visto nunca, fui a verla y ya dije que habían cortado el cable de cobre y se lo habían llevado. Precisamente me felicitaron porque lo había dicho y porque también avisé de que estaba lleno todo de porquería de perros. Recibí una carta felicitándome porque había dicho eso. Bueno, resulta que el otro día me pasé y todavía está como estaba. Las dos se ha cortado el cobre y el cobre se lo llevaron. No sé cuánto tiempo llevará aquello es allí, pero al menos 8-9 meses seguro, porque el intervalo de... Si una cosa... yo sé lo que costó más o menos, por lo que dijo el ayuntamiento, la torre pequeña, porque yo trabajaba allí, un rayo la partió y estaba rota. Si pitan el pararrayo y hacen eso, maldita la gracia de la roba de las torres, la podrían haber tirado al suelo. Me hubiera ahorrado 1.000.000 y pico de euros. Bueno, y otra de las cosas que... siempre me vengo quejando desde hace 3 años de la calle Diputación San Francisco. Desde el 2008, aquella obra está parada. A partir de esa fecha yo estuve haciendo escrito y ya estoy a poner escrito y no voy a hacer más escrito. Cuando tenga algo tendré que venir aquí a poner. ¿Que me hacen caso? Bien. ¿Que no me hacen caso? Volveré a insistir. El 13 del 12 de 2010 el ayuntamiento pide a UNIN, que es el dueño del solar, que lo limpie, que lo valle y que ponga una bomba extractora. Una bomba extractora para sacar el agua de la lluvia, porque allí en verano, con el choso mosquito, etcétera, etcétera, pues allí nos vamos a morir de olores y de todo, porque claro, el agua desde allí, pues allí está hasta que se evapora por el... Y la gente que sabemos de todo, me tiran porque ya por encima, bueno, allí había de todo. Pues resulta que echaron el día 11 del 5... comunica al ayuntamiento de que ya la han limpiado y que han llenado de grava el hueco del ascensor donde se veía el agua, porque en el otro lado también pasó, no se veía. Echaron 16 años que yo lo vi, de arena, de piedrecitas de arena. Bueno, aquello duró seco lo que duró en absorber el agua. Pues bueno, yo... y volví a hacer otro escrito, ya no voy a decir más fecha, volví a hacer otro escrito al ayuntamiento, porque eso lo tiene el escrito y ella también lo sabe. Y allí cada vez hay más porquería, y cuando yo me enteré de que el ayuntamiento le pedía que pusiera una bomba para coger el agua, la sacaran. La de la lluvia la podían sacar automáticamente sin tener que venir cada día. Mira, que ahora ya hay un montón de agua y huele, ¿no? Pues resulta de que mandó la arquitecta técnica, se presentó a la obra o fueron a mirar la obra y le dijo que sí, que ya había hecho eso, ¿eh? Y entonces ya no le pidió que pusiera la bomba, ya no le pidió que pusiera la bomba el ayuntamiento por el informe que mandó la arquitecta técnica, diciendo que había perforado el suelo. A ver, el suelo hicieron a lo mejor 100 agujeros, pero aquello no ha servido para nada. Aquello continúa acumulando agua y hoy mismo, yo tengo fotografías en mi móvil, y ayer mismo coincidió que habían arreglando en esa misma fachada, porque los cables de teléfono estaban casi en tierra y estaba la puerta abierta, y he hecho una fotografía de cómo está aquello. Pues aquello, no sé, aquello deberá tener unos 200 o 300 metros cuadrados. Pues imagínese con todo lo que ha llovido, lo que hay ahí dentro metido. Allí hay, bueno, algo bestial de agua, que no te pueden imaginar lo que... Ay, hombre. Bueno, y resulta de que aquello cada vez está peor. Ya no le exigieron a UNIN que pusieran una bomba. Tenía una zona ideal para poner una bomba, que era el pozo del ascensor, y cuando se acumulaba, ahora ya no tienen ese eso. Allí echaron 16 sacas de arena. Ahora ya lo tienen todo. Lo que antes estaba en una zona idónea para poner una bomba, que le costó más, lo que han hecho allí, en agujero, unos agujeros tremendos, no se crea que son, y de un diámetro bastante, bastante grueso. Y digo yo, en verano vamos a tener lo mismo, vamos a tener agua, mosquitos, olores, y etcétera, porque eso hasta que se evapora, y el drenaje ese no ha servido para nada. Porque después de yo ver que estaba haciendo drenaje, volví a hacer un escrito al ayuntamiento, refiriéndome a la señora, la arquitecta, diciendo que dudaba de que aquello funcionara con ese drenaje. ¿Por qué? Porque según los hombres que le iban a decir, no, si por aquí hay más cosas. Y la verdad, yo no sé si valdrá la pena venir más o no venir más, porque lo que no es de recibo. Se puede pasar por ahí si lo quieren ver alguna vez, como está aquello. Esa es una fotografía de hoy y de ayer. Aquello yo no sé si vale la pena venir más veces o no vale la pena más veces. Quiero que me lo digan claro, ¿vale la pena o no vale la pena? Porque si uno va a decir, igual que ocurrió con los del mosquito, dijeron, bueno, pondremos la web, una pues, duró 2 días, después de venir a eso, 2 días y la sacaron. Me dijo la arquitecta, no la. La que lleva
salud pública.
Sí, la que lleva la técnica de salud comunitaria. Estuve hablando con el señor Arena, le dijo, en el mes de diciembre, pues yo dije, bueno, hacer eso, que al menos mandé a alguien que sepa y que lo explique a los vecinos y que podemos estar un poco más tranquilos. En el mes de diciembre lo comunicaremos. Pues desde el 8 de. Bueno, la última vez que vino ya hablando. A los 2 días desapareció de la web de San Celone lo del mosquito tigre. Digo, así como quieren hacer la propaganda de que avisa a las comunidades, o sea, a las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, porque resulta que hace todo lo contrario. ¿Qué se cree? Que yo no estoy convencido de que el mes de diciembre no va a ocurrir. Pues claro que lo tengo por contar, no va a ocurrir. Que no va a ocurrir porque se le ve la dirección que lleva. Este parece tonto y ya se cansará. Y por ahí no voy. Alguien que a mí me diga, mira, vale más que no insista porque no vas a conseguir nada. Digo, bueno, pues me preparece. Pero igual que lo digo, soy terco, muy terco. Y lo que no voy a permitir es que se rían de mí. Si no se puede hacer una cosa, si de mira, no se puede hacer. Y como no se puede hacer, hay otra cosa más importante que hacer y no vamos a hacer esta. No vamos a mandar a nadie y no me engañéis, porque a mí me. Bueno, no porque me engañéis, sino porque ya cuando me digáis una verdad no me la voy a creer. Ni de uno ni de otro, porque tanto uno como otro me estáis mintiendo, el uno y el otro. Yo no, ya no sé qué decir.
Bé, només per contestar breument, jo crec que ni els uns ni els altres enganyem. El que és normal, hi ha una obra, allà hi ha una obra que no s'ha continuat. A mi em consta, per informes tècnics de l'arquitecte, que es van fer un seguit de mesures per intentar evitar que hi hagués embassament d'aigua, etc. Però no oblidem que és una obra, diguem, que no està acabada, a mig fer, i que té una profunditat. El normal és que, com plou, allò i va aigua, no? Això passava abans i passa ara. Jo el que em comprometo és que hi vagi un tècnic a mirar si hi ha algun tema que pugui afectar, un tema de perill especialment, i que sempre en aquest ajuntament, quan hi ha hagut un tema de perill i els tècnics ho han aconsellat, a càrrec de l'ajuntament s'han fet obres o s'ha fet el que ha convingut, quan hi ha un tema de perill, vaja, de que pogués caure alguna cosa, que pogués fer mal a algun veí, que pogués fer mal a algun vianant, i això em comprometo a anar-ho a mirar. Però no podem solucionar que una obra estigui parada o que estigués una casa que estigués abandonada, no podem solucionar des de l'Ajuntament tot el que en aquest cas un veí ens pugui demanar, i si no l'enganyaria, jo no vull enganyar ningú ni vaja, ni he tingut la intenció mai de fer-ho. En quant al mosquit tigre, no sé si com a Ajuntament el que hem fet i s'havia fet abans és donar consells
per al tema del mosquit tigre, especialment en l'època que n'hi ha més, que normalment és a l'estiu, d'uns consells que ja venen donats no per l'Ajuntament, sinó per les autoritats sanitàries d'aquest país. El que puc compartir en part la seva preocupació, però jo diria que el que no hem de ser és alarmistes amb una cosa que no n'hi ha per alarmar tant a la gent, com que sigués una cosa, i alguna vegada s'ha comentat, d'epidèmia i de malalties d'altres llocs que venen, etc., sinó que hem de ser conscients que el mosquit tigre està en el nostre país, com hi ha altres no? coses que s'han implantat en el nostre país, i que ho hem de veure com una naturalitat i donar consells, especialment sembla ser que és amb embassaments amb aigua i amb aigues de petites dimensions, que a vegades és el que es dona menys importància, no? De peces que hi ha on hi ha els testos i tal, més que d'aigües amb grans quantitats, no? Ho continuarem fent, informant a la gent de consells pràctics, però a més, quan són coses d'aquest tamany o d'aquesta, teòricament, si siguessin importants, la mateixa autoritat sanitària a nivell de Catalunya, de la Generalitat, doncs faria unes recomanacions molt més estrictes de que s'haurien d'aplicar a tot el país. I sempre s'ha fet les recomanacions de les autoritats sanitàries. I ho continuarem fent, però no esmerçarem una quantitat de recursos si en aquest moment no creiem que sigui necessari ni urgent. Com a Ajuntament tothom sabem els recursos que tenim, i en aquest cas es posaran a l'abast els que podem d'informar especialment a les persones i a la ciutadania. Això és el que s'ha acostumat a fer. No sé si hi ha alguna cosa a afegir, Jordi.
No.
Sí. Sí, és que sí.
De dar la razón. No voy a hacer nada. Lo que me dijeron que en diciembre se iba a mandar un médico para que explicara lo que es y lo que no es, y solamente era de colocar una bomba para sacar agua de la lluvia cuando se acumula. Si por la estación de una bomba resulta de que hay este problemón tan tremendo, apague, vámonos. Si me estás diciendo de que hay otra cosa más urgente y que a nivel de eso quiere decir que lo del mes de diciembre y lo de avisar para eso, mentira, porque yo tonto no soy, ¿no? ¿Qué tienes intención de hacer ese en diciembre? No, o sea, a la arena, sí.
Si no,
en diciembre. Es cuando me dijeron. ¿Y qué tipo de propaganda? Si la única propaganda que había puesto en internet la habéis quitado. Si lo único que me dijeron es que luego van a ir cuatro. Claro, van a ir cuatro. Si hacemos ese tipo de propaganda, nada.
La propaganda que es por...
Dic propaganda,
Bueno,
recomanacions,
la gent,
les recomanacions que es posen a la web cada dos per tres s'han d'anar modificant,
sí.
I això ja no depèn de l'àrea de comunitat salut pública o salut comunitària en aquest cas, sinó també de comunicació, de l'àrea de comunicació. Llavors es van renovant, però es va posar o no es va posar,
sí,
aquestes recomanacions?
Dos dies.
No, dos dies no.
O tres. Home, no, és que jo mira cada dia.
Aquí darrere seu té la directora de l'àrea de comunitat, sí, i li pot explicar de comunicació?
Mira, lo voy a mirar, se ve en internet.
Sí, aviam, no, només com a comentari, clar, barregem lo del tema del mosquit tigre amb el tema de les aigües del costat de casa seva. Jo he dit que faré anar un tècnic i veure si pot aplicar algun sistema que millori allò. Jo no sé si jo no hi entenc, no sé si una bomba, i on ha d'anar aquella bomba, a quina claveguera ha d'anar, com es pot connectar. No, perdoni, no és un tema, el ple es deixa parlar al públic, però no per intercanviar una discussió, no, llarga, sinó em comprometo que aniran tècnics, miraran com està aquesta obra, miraran si es pot aplicar alguna mesura correctora, perquè si és el tema aquest de l'aigua, etc., i especialment que no hi hagi perill a les vivendes del costat o en els veïns que passen pel carrer. Això és el que es farà, i em comprometo. I fins aquí... Bueno, escolti, els tècnics ho diran, jo no sóc tècnic, ho lamento, i s'ha de fer el que es pot fer en cada moment, i en aquest cas si s'ha d'obligar a l'empresa propietària d'aquesta obra, doncs s'obligarà a fer el que calgui. Vull dir... Alguna persona més vol demanar la paraula? No? Per tant, començaríem a la part dispositiva del ple, que en el seu primer punt és aprovar, si s'escau, les actes de les sessions plenàries del setembre, una del setembre del 29 i l'altra d'octubre del 10 i del 24 del 10. Sí, els grups han rebut totes les actes, no hi ha cap... També? Doncs, per tant, quedarien aprovades per unanimitat. Passaríem al segon punt, aprovar si s'escau la incorporació d'un membre del Consell, al Consell de Poble de la Vallòria en representació d'una entitat. Dolors, davant, davant. La presidenta del Consell de Poble de la Vallòria, Dolors Lechuga.
Bé, bona nit. Res, més, volia doncs donar la benvinguda en aquest nou membre, que és el cap de colla dels geganters de la Vallòria, i bé, encara queda alguna entitat per acabar de tenir el seu membre, animar-los a que s'hi afegeixin en aquest lloc on discutim, debatem una miqueta el que volem al poble de la Vallòria. Res més, donar-li la benvinguda, gràcies.
Bé, Jordi Izquierdo González, com ha comentat la Dolors, és el, en representació de la colla de geganters i grallers de la Vallòria. Ja vam dir que quan es va aprovar la primera tongada de persones a nivell individual o entitats, que això normalment és un degoteig, no?, de gent que es pot apuntar en el Consell de Poble de la Vallòria, aquest òrgan consultiu que vam crear fa uns anys i que creiem que és prou útil. Queda aprovat, doncs, per unanimitat, també. Doncs passaríem al tercer punt, que seria ratificació, si s'escau, de la interposició de 2 requeriments previs a la via contenciosa administrativa i de 3 recursos contenciosos administratius. Això miraré de fer-ho, no?, per no anar amb temes tècnics. Com a ajuntament es va fer un pla especial de catàleg de masies i cases rurals, que aquest catàleg, a l'aprovar-se o quan el tinguem aprovat, permet agilitzar llicències d'obres d'aquestes masies i cases rurals. En aquest cas, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ens va, com ho diria, no ens el va aprovar i ens va dir que s'havia de fer un text refós excloent una bona part d'aquestes masies, de poder-la recuperar, i creiem que, bueno, que ha estat un error, i per això l'Ajuntament vam fer un requeriment previ i després, bé, més endavant també ja hem presentat un contenciós administratiu. He de dir que per part de la Generalitat fa pocs dies va estar aquí el director general d'Urbanisme i va dir que també creia que s'havia, no?, que en aquest cas s'havia informat d'una manera massa restrictiva i que hi havia una possibilitat de fer un text refós que recuperés una bona part de les masies que s'havien deixat excloses. Jo crec que és una bona, no?, que serà bo, però de moment havíem de presentar el requeriment previ i el contenciós fins i tant no se'ns digui oficialment que això és possible. El segon recurs era sobre la modificació puntual del Pla General a Can Riera de l'Aigua, que tots sabem que es va aprovar per unanimitat dels diferents grups aquesta modificació per fer possible, tard o d'hora, la construcció del nou hospital, i també vam considerar que el que es va fer va ser suspendre aquesta aprovació per part de la Comissió també Territorial d'Urbanisme de Barcelona, i teníem unes càrregues d'urbanització afegides que difícilment les podia suportar l'Ajuntament, com era la construcció pràcticament d'un nou pont, i també deixava d'una manera indefinida la rotonda de la carretera comarcal, qui l'havia de construir, i que venia condicionat la possibilitat de tirar endavant aquesta modificació del pla puntual fins i tant no hi hagués un compromís de construcció de la rotonda a la carretera comarcal. I també hi havia una disminució dels paràmetres d'edificació, o sigui que es van aprovar uns paràmetres d'edificació per fer l'hospital, però deixar un marge per si més endavant s'havia d'ampliar, poder ser possible. I en aquest cas s'ha reduït això. També entenem que hi ha receptivitat per part de la Generalitat de revisar-ho. I després també hi havia un tercer, en aquest cas és el tercer contenciós administratiu, que era el que en diem de limitació de la trama urbana consolidada, que era zones de Sant Celoni on ja estava planificat de fa temps i que tots ho teníem assumit de que podien ser zones que era compatible l'ús comercial, per exemple una part de la carretera comarcal, la C35, no?, de poder haver-hi establiments de comercials, i també en aquest cas se'ns va reduir substancialment respecte al que va aprovar el ple municipal, i per això es va presentar un recurs també contenciós administratiu per tal de defensar la postura de l'Ajuntament davant dels tribunals i que poguéssim tirar-ho endavant tal com s'havia quedat en el ple. i això fins ara, això entenc, no, per part de la secretaria, no es portava al ple perquè no era necessari, en canvi ens han demanat que es portés al ple els dos requeriments i els tres contenciosos que el ple, diguem, dies de tirar-ho endavant. Que és així, és...
Es tracta de ratificar les resolucions d'alcaldia que s'adopten normalment perquè és un tema urgent, eh? I en general no ho demanen, eh? Però en aquest cas ens ho han demanat i hem pensat de fer-ho amb tots els procediments que estan en aquesta situació.
Per tant, sí, Francesc?
Bé, nosaltres en principi el nostre vot serà favorable, per molts motius, però principalment perquè el ple havia aprovat els tres temes i per tant doncs, el coherent és defensar el posicionament que com a ple de l'Ajuntament vàrem tenir en el moment en què es va aprovar.
Una paraula més?
Jo volia... Gerard?
Carme. Perdó. Carme.
Carme Montes, d'Iniciativa Catalunya Verds. Ja que han demanat la ratificació del ple, com a mínim fer un pensament de per què demanen això o per què no ho demanen. A mi m'ha sobtat, el vot serà afirmatiu, perquè clar, se suposa que es partirà endavant al poble, però el que m'ha sobtat molt és, per exemple, si agafes la resolució d'alcaldia, hi ha un seguit de dates i d'estudis i uns raonaments, no? Per exemple, comencem per el que és el pla especial del Masies i cases rurals. Això és un estudi, un pla especial urbanístic que s'aprova inicialment, i això és un estudi dels tècnics de l'Ajuntament, en data del 23/7, suposo del 2010, no? Després n'hi ha una aprovació provisional pel ple al mes de febrer. Tot això amb gent, tècnics que ho estudien, que ho miren, que ho raonen. Després resulta que l'Ajuntament de Sant Celoni té que interposar dintre del termini establert un requeriment previ d'acord amb l'article tal que reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El que vull dir, potser m'estic enrevesant una mica i no m'enteneu, ja veig que no, és, n'hi ha un seguit de passos que tenen uns estudis i que deriven en unes accions. Quan arriba al ple per fer l'aprovació inicial, se suposa que uns tècnics ho han mirat. Després n'hi ha una ratificació. I enmig de tot això ve l'urbanisme i diu que no. No n'hi ha acords previs amb urbanisme, no es fan, no es mira de tindre una entesa, perquè ara mateix, jo entenc que n'hi hagi un de problemàtica de l'Ajuntament, però és que tenim tres, això és normal, que urbanisme. I després, això era una pregunta, no? I després l'altra és que tot això té partida pressupostària i n'hi ha uns advocats. Hi ha un tràmit legal i un temps, i també perquè es veu n'hi ha diners darrere de tot això. Pues intentar com a mínim analitzar aquesta situació de per què s'han produït aquests casos i si sempre en la benentesa d'arribar al millor port per l'Ajuntament, però que si deriven uns gastos potser aquests plans especials es tenen que mirar una mica més o acordar on ha estat el problema, mirar d'afinar-ho abans de portar-ho a urbanisme. Si després resulta que tens que fer un contenciós, i després a més, jo és que les paraules me les tinc que mirar perquè si no, no sé de memòria el nom exacte, no? Però ha derivat en dos tràmits administratius que generen un judici, un advocat, una tramitació, més tècnics a mirar papers, més documentació. És això el que em refereixo quan deia que m'ha sobtat tot aquest munt d'accions judicials dintre de l'Ajuntament. Pensava que estava més triat quan arribava al ple. Només aquest comentari.
Sí, no, aviam, una mica perquè aviam si la gent també que ens escolta ho podem, no? Ens podem fer entenedors, eh? I a la gent que estan aquí en el públic. Normalment la majoria de temes d'urbanisme hi ha una aprovació inicial per part de l'alcaldia i després es porta al ple per la seva aprovació provisional. després de l'aprovació provisional, l'aprovació definitiva la fa urbanisme, no? Aquests són els passos normalment, no? Per exemple, el catàleg de masies és un catàleg que es va iniciar fa uns quants anys, va començar una universitat, es va anar, no? Pel que sigui, es va anar encallant i després al final l'han fet els tècnics de l'Ajuntament, vull dir, i amb una qualitat molt bona, per mi, no? Tocant i analitzant cada una de les masies de comú acord amb la gent del territori, amb la gent que representa el territori del Montnegre especialment, però que són totes les masies del terme municipal, i tenint en compte el que diu la legislació, interpretant la legislació i fent-ho molt afinat. Què passa? I fins i tot comparant-ho amb plans i catàlegs de masies ja aprovats en altres zones de Catalunya, i eren similars. Què ha passat? Depèn, també depèn d'urbanisme, depèn dels tècnics que toca que ho analitzi, que informa, o sigui, tampoc hi ha un parer de vegades uniforme o homogeni en la gent que informa a nivell del mateix urbanisme de la Generalitat. I en aquest cas, l'informe que ens van fer va ser molt i molt restrictiu. Molt i molt restrictiu. Què vol dir això? Que aquí també hi ha un, a part del que puguin costar els plets, aquí hi ha un import, diguem, econòmic i jo diria de territori que ens podria afectar si haguéssim callat i haguéssim dit dieu això, doncs només no, ens conformem amb unes quantes, diguem, masies i recuperació de masia rural o cases rurals de l'entorn, especialment del Montnegre. Quan a més hi ha una normativa del Pla Especial del Montnegre Corredor de la Diputació que permet pràcticament recuperar qualsevol masia mentre s'hi trobin restes d'una manera, no, fefaent, una manera concreta i que es vegin que allà hi havia hagut una masia, no? Doncs, en canvi, aquest catàleg era molt i molt més restrictiu que no el Pla Especial del Montnegre Corredor, o sigui que són figures urbanístiques però fins i tot de vegades no casen. Entenguent que de vegades, i ho hem de dir molt clar, de vegades es pot fer una anàlisi des d'un despatx de la ciutat que no té res a veure amb la gent que trepitja el territori, amb la gent que coneix el Montnegre, i que hem de, jo diria que a nivell de fixar gent en el territori, i més ara que hi ha gent que vol recuperar les masies, no com a segona residència, sinó de vegades per implementar activitats econòmiques en el territori, com havien estat anys enrere, no? S'estan recuperant zones de pastura per part de la Diputació conjuntament amb la Caixa, hi ha gent que té ganes de fer coses d'activitat econòmica, de bestiar, de formatges, etc., i que si no es tenia una visió d'aquest tipus en aquest catàleg, serviria per ben poca cosa el catàleg a les restriccions que ens hi han posat. Una, de costos, el requeriment no té cap cost per l'Ajuntament, també vull deixar-ho clar, el requeriment previ no és cap cost, i el contenció s'ha anunciat, però això no vol dir que de moment tinguem despeses. Com que la percepció d'urbanisme de la Generalitat és positiva en la majoria de casos, segurament igual no haurem d'arribar als tribunals, però si no defensarem el que nosaltres pensem com a municipi. Només falta que no ho defensem, perquè si és que no se'ns escolta, que se'ns escolta, vull dir, però si no, defensarem el que entenem que és nostre i que és millor pel territori, i això ho hem de tenir clar. Però més d'un cas no caldrà anar al judici. S'ha anunciat el contenciós perquè legalment ho havíem d'anunciar i l'havíem de presentar per un tema de terminis, perquè no? Hi ha coses que s'han tingut que fer abans que vingués el director general, perquè no sabíem la postura que hi havia de part de la Generalitat. És positiva, però hem d'esperar a poder, el que deies, no? Acabar de tancar el tema, diguem, negociant i posant per davant els interessos locals, els interessos de Sant Celoni. I això és el que farem, vull dir que no, de moment despeses no se n'han produït.
Això no m'he explicat gaire bé, no era exactament només lo de les masies, dic que n'hi ha tres contenciosos, o sigui, el cas de les masies, el cas de la ubicació de l'Hospital de Sant Celoni, també aprovada pel ple, i després l'àrea comercial de la zona de Sant Celoni, que n'hi ha l'Altrium, i part de la C35 que ha quedat exclosa. Són temes prou importants que s'han estudiat adequadament, suposo, s'han aprovat en ple i ara resulta que estan en fals, o sigui que l'urbanisme o el departament que toqui no els està aprovant perquè considera que n'hi ha una part que no és la correcta dintre de tot el volum de documents que porta aquest projecte, cadascú dels projectes. Jo el que deia que em sobta que n'hi hagi tants problemes per tirar endavant una cosa que se la mira tants tècnics, tanta gent, que està estudiada, que està aprovada, quan arriba al ple se suposa que ja està més o menys amanida. Això era no el cas concret de les masies, sinó la situació actual.
Sí, no, jo he explicat el cas de les Masies com un exemple dels tres, per no entrar en cada un d'ells. La ubicació, la modificació puntual de Can Riera de l'Aigua és un cas semblant, no? En el seu moment, quan es parlava de l'ARE, no s'obligava a l'Ajuntament, diguem, a fer la despesa que ara se'ns diu que s'ha de fer en el pont, quan tot el tema d'edificació de vivenda s'ha tret i només parlem de l'hospital que ja hi anava. Llavors no és normal ni podem acceptar que si abans l'Ajuntament havia de gastar, posem 300.000 euros, 400.000 euros, ara se'ns digui que anem de gastar 1 milió. Dius, home, i volem que es clarifiqui que no té raó de ser, no? Vull dir, abans hi anaven vivendes, hi anava, no?, persones, hi anava a l'hospital, hi podia anar fins i tot altres equipaments i no se'ns demanava el que es demana ara i no se'ns condicionava la rotonda de la comarcal a aprovar la modificació o l'àrea, diguem, no?, en aquest cas. Doncs, clar, entenem que va en contra dels interessos del municipi, de poder tenir un terreny en allà, en condicions, i poder el cedir a la Generalitat per començar a fer el projecte i a tirar endavant el tema de l'hospital, perquè no queden callat. De fet, no ho entenem. I així també es va trobar per part del director general que tampoc no hi trobava d'entrada explicació. O sigui, tots tres casos són semblants, vull dir que no és un diferent de l'altre. I la TUC, que és la part comercial, també es deia, home, si a més, per exemple, posem el cas, la zona de Camp Pàmies, quan es va aprovar, era, no?, la possibilitat que fora comercial en la frontal de la carretera comarcal, i ara se'ns diu que no. Diguem, aquí ja hi entra comerç, ja, amb això n'estem parlant i estem també, bueno, i a més hi ha lleis amb discussió, com la llei Òmnibus, no?, que igual pot arreglar o pot acabar d'empitjorar el que nosaltres teníem dissenyat com a municipi, de la part especialment de la carretera de la C35, de la comarcal. Francesc?
No, una cosa molt breu, és a dir, totes les tramitacions que requereixen aprovació, en aquest cas de la Generalitat o a vegades de la Diputació o d'alguna altra administració, habitualment a nivell tècnic, quan s'està treballant, se solen fer contactes a nivell tècnic. Aquí és la Comissió d'Urbanisme la que ha d'aprovar definitiva, per tant és un col·lectiu de persones, és molt difícil tancar un acord previ a que es presenti. Però és que a més, a vegades, en el cas del catàleg de Masies, s'era conscient en el moment que s'estava desenvolupant que això podria passar. Però el que no hem de fer és reduir les expectatives o presentar allò que creiem que és necessari pel territori perquè una altra administració pugui tenir un criteri diferent que és discutible. I per tant, tot i que es van fer contactes i per tant sí que s'intenta portar-ho amb el màxim d'acord per tal de que tiri endavant l'aprovació definitiva, això no sempre és possible sapiguer realment què és el que decidirà. I en altres ocasions pots intuir que es presentin alguna complicació o sigui rebutjat, com ha estat aquest cas, però en canvi allò que es presenta és el que es pensa que és necessari, per tant s'haurà de lluitar fins a on te pertoqui, no? En altres ocasions ha passat això i s'ha acceptat, no? Estic pensant en la Vall d'Òria, per exemple, que vam fer una modificació del pla general pel tema del pavelló, i des d'Urbanisme no van voler aprovar, es va intentar a negociar aquesta situació i en aquell moment o entrava en un procés de contenció judicial que probablement ho podia allargar o acceptàvem el que ens estàvem plantejant. No, en aquella ocasió es va decidir acceptar-ho perquè semblava que de forma molt ràpida i molt immediata seria possible la seva construcció i per tant en un procés judicial ho podria allargar. No, no sé, estic pensant al pont de la Tordera que s'inaugurarà aquest diumenge. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua van retornar el projecte com 3 vegades, no? Tot i que teníem un informe d'un equip d'enginyers que segur que havien fet una bona feina, no? Però hi ha uns altres enginyers, uns altres tècnics que es miren 1000 petits detalls que llavors obliguen a modificar-los, tot i que es havia parlat amb l'Agència Catalana de l'Aigua, però la persona que ho va analitzar, doncs bé, va considerar que hi havia coses que no eren prou correctes. Per tant, no és tan fàcil, no? Entenc el que planteges, però no sempre és tan fàcil això. I hi ha moments en què has de decidir el que estàs defensant, si creus que és el que necessita el territori.
Sí, Gerard.
Hola, bona nit. Primer saludar a tothom que ens escolta per la ràdio i a la sala. Des de la CUP, amb aquest tema, volem trencar una mica una llança a favor dels tècnics de l'Ajuntament, perquè creiem que han fet una bona feina i que els informes i el que s'ha proposat és del tot correcte. El que passa és que tenim unes institucions fora d'aquí, amb un marc més ampli, com la Comissió d'Urbanisme, que té una falta de transparència i una incoherència nata. És un organisme que mai surten a la tele, no sabem qui són, però tenen molt poder. Aquesta mateixa, sí que se sap qui són si es busca, però si... si anem dimecres anem al mercat i preguntem a la gent del carrer si coneixen algú de la Comissió d'Urbanisme, segur que no seran tan famosos i no sortiran tant a la tele. El que em referia, tenim òrgans supramunicipals com la Comissió d'Urbanisme que amb mesos de diferència decideixen que en un lloc s'hi pot fer una àrea, proposen que es pugui fer una àrea amb 1.000 vivendes, que suposa uns 3.000 habitants, fer-hi un hospital, i tot això no necessita una rotonda. Només per fer-hi un hospital, que té un trànsit molt menor, òbviament, que tot un barri, per això sí que fa falta una rotonda. Si això és coherència, no sé què serà incoherent, però vull dir, és la mateixa Comissió d'Urbanisme que aprovava per on va passar l'ARE, que ara diu això. Això creiem que és del tot inadequat i inadmissible. El tema de les masies. Aquest mateix projecte de catàleg de masies que s'ha portat, si hagués estat de 15 quilòmetres més al nord del país, a la província de Girona, la Comissió d'Urbanisme de Girona sí que ha acceptat els paràmetres amb què s'ha portat. Tenim unes institucions que es divideixen en províncies que entre elles no estan homogeneïtzades, que tallen en un lloc i depèn de si tens la masia 10 quilòmetres més amunt o més avall pots fer unes coses o unes altres, quan se suposa que estem sota la mateixa llei. Per tant, ells mateixos són incoherents entre ells. Amb tot això, nosaltres votarem a favor del punt, perquè creiem que cal lluitar per aquestes coses que són positives per Sant Celoni, però volem ficar de manifest que la burocràcia i les institucions que entre tots paguem, moltes són poc transparents i molt incoherents. Gràcies.
Ha quedat clar, no?, que el presentar aquests requeriments i els contenciosos és en defensa de l'autonomia local, no?, per part de tots els grups s'ha dit, és l'autonomia local, que si creiem que una cosa no, ha estat incoherent al tirar-nos enrere, doncs el que hem d'anar és a totes, intentant negociar, està clar, però intentant també defensar el que en aquest cas, com s'ha comentat, s'ha presentat perquè és un treball seriós, ben fet per part dels tècnics municipals i que creiem que ha de tirar endavant. També el de la rotonda creiem que és necessari, no pel Can Riera de l'Aigua, però és necessari com a municipi, i aquests primers dies de desembre també tornem a veure el director general de carreteres per tal de posar sobre la taula la necessitat de la rotonda de la carretera comarcal. Per tant, em sembla que els grups ja han manifestat tots el vot afirmatiu en aquest punt, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al quart punt, aprovar si s'escau la modificació del règim de dedicació de l'alcaldia. En Manel?
Sí, bona nit a tots els que ens escolten i els que estan aquí a la sala. Doncs bé, tal com es diu en aquest punt, el que es tracta és modificar el règim de dedicació de l'alcalde, perquè doncs, fins ara doncs, el règim seu era del 100% i ara doncs, l'alcalde doncs, sustenta altres càrrecs, entre ells el de president del Consell del Consorci de Residus del Vallès Oriental, i fins ara era un càrrec no retribuït. A partir de l'any que ve doncs, aquest càrrec es retribueix senzillament doncs, per temes d'assistència, perquè doncs, i senzillament també a criteri, jo creiem molt bo, que són criteris bastant importants, és que el que s'intenta és que aminorar amb la dedicació que es dediqui doncs, en el consorci, doncs, aminorar en aquest cas la retribució doncs, que rep el càrrec públic, en aquest cas com a alcalde, doncs, a l'Ajuntament de Sant Celoni, no? I això suposaria que la retribució doncs, de l'alcalde seria del 90%, del 90% de la dedicació. I doncs, creiem doncs, bueno, que és important doncs, perquè encara que sigui quantitats mínimes de reducció sí que permeten doncs, de mica en mica doncs, que el capítol 1, no, i en aquest cas de personal, doncs, baixi aminorant. I es tracta simplement doncs, de modificar la dedicació de l'alcaldia al 90%.
Si hi ha una paraula?
Sí. Hola, bona nit.
Bona nit.
Nosaltres sí que hem pensat i hem debatut molt sobre, sobre aquest tema i sí que volíem comentar doncs, 4 o 5 punts. El primer, ens fa una mica gràcia, amb perdó, que parleu de racionalitzar la despesa pública. Més que res perquè el mes de juliol, quan vam portar a ple els sous tant de l'alcalde com dels regidors, aquí l'únic partit polític o l'únic grup municipal que va apostar per una rebaixa important dels salaris vam ser nosaltres, va ser la CUP. Val? Per tant, ara és com incoherent parlar de racionalitzar la despesa pública. Ho vam criticar, ho vam denunciar el mes de juliol i ho seguirem fent sempre, perquè sembla ser que mai ens entendrem amb el tema sous, eh? Però ho seguirem fent sempre i seguirem criticant aquests sous astronòmics que des de l'empresa pública us esteu autoassignant. En el moment d'assignar-vos aquests salaris, veu apel·lar a la responsabilitat. Ara la nostra pregunta és si 4 mesos després la responsabilitat aquesta baixa o segueix sent la mateixa responsabilitat, perquè si entenem que si us autoassigneu uns salaris que, amb el qual apel·leu a la responsabilitat, aquesta ha de ser el 150% i no en aquest cas el 90%. També parlar dels antecedents de fa 3-4 anys quan l'anterior alcalde doncs, va fer una mica la mateixa maniobra i vosaltres, doncs, l'antic equip que estava a l'oposició doncs, vau posar el crit al cel, no? Doncs també trobem aquí una mica d'incoherència. Per últim, també parlar doncs, en el moment de crisi que ens trobem ara, no? Nosaltres des de la CUP ens oposem totalment a l'acumulació de càrrecs i en aquest cas quan alguns càrrecs són públics. Val? Per tot això doncs, nosaltres creiem que fermament en la racionalització de despesa, però que parteixi d'algú digne i de que hauria d'haver sortit ja del mes de juliol quan tots en aquest ple doncs, veu votar uns sous que, en el qual nosaltres no estàvem d'acord.
Bé, no, en el seu moment, i els altres grups també diran la seva, en el 7 de juliol jo diria que es va fer com una junta, com equip de govern, i així altres grups també ho van creure, una racionalització de la despesa. Hem de tenir en compte que de vegades la classe política no és la més criticada o és molt criticada i es diuen quantitats que es cobren que no tenen res a veure amb la realitat. Jo crec que hi ha una responsabilitat, hi ha una dedicació, hi ha molts regidors de l'equip de govern que s'hi estan dedicant molt més de l'assignació que tenen en percentatge de dedicació perquè hi ha feina a fer i això l'experiència de la gent que ha governat ho sabem. I fins i tot els sous no estan allunyats de les recomanacions, en aquest cas, de la CUP. A Cardedeu es va aprovar un sou de l'alcaldessa superior i el comentari de la CUP en aquest cas era que es considerava un sou normal per l'alcalde, de 2.500 euros nets al mes. Aquí és menys, vull dir que en aquest moment ja és menys. I jo crec que això s'ha començat a fer amb altres institucions i la gent ho ha aprovat per majoria, en aquest cas dels grups que el Consell Comarcal mateix, no? Hi ha una dedicació del president del Consell Comarcal perquè també la gent que ens escolta i la gent de la sala ha de saber que el Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, que en aquest cas jo sóc el president, que se'n va anomenar fa uns dies, són organismes que a la força, els components d'aquests organismes han de ser regidors o alcaldes. I el Consell Comarcal és igual, no són acumulació de càrrecs, perquè no és aquest el cas, sinó que ve derivat d'un càrrec indirectament. O sigui que la gent que està al Consell Comarcal són persones dels diferents partits en representació a la comarca i estan allà i gestionen el que és el Consell Comarcal o el Consorci per la Gestió de Residus, que ens hem dotat voluntàriament la majoria d'ajuntaments del Vallès Oriental. Són òrgans participatius i són òrgans composats políticament per regidors i regidores o alcaldes i alcaldesses que formen part. O sigui, no és acumulació de càrrecs, que quedi clar, sinó que és obligatori que en aquests organismes hi hagin càrrecs públics. Entenem que en representació dels diversos ajuntaments de la comarca. I per això, ja que hi ha una dedicació, i el Consell Comarcal fa pocs mesos que també ho va fer, dius, hi ha una dedicació i és una manera de calcular-la, i això s'ha comentat, de calcular-la, que es posa el 10 i no serà el 10, igual serà el 15, el 20, el que sigui, i com alguna vegada s'ha comentat, i en aquest cas altre, no, el Francesc havia estat alcalde, la dedicació de l'alcalde doncs és la que és, serà el 90, serà el 100, però és més del 100, vull dir, quan
ho tabulem en una taula, no?, de dir quantes hores són a la setmana i tal. Jo crec que, i si som, és d'una manera voluntària. També vull deixar molt clar que no és ni per fer diners ni per queixar-se de la dedicació que representa un càrrec d'aquests, perquè és voluntari. Això jo sempre ho he tingut molt clar. O sigui, crec que hi hauríem de treure ferro a la dedicació de la gent que representem els municipis i que la gent ens ha votat, i ser molt clars amb el que es cobra, per què, i la dedicació que hi ha i la responsabilitat que hi ha. I creiem que està en línia i per sota de les recomanacions de l'Associació Catalana de Municipis i Federació, en el cas de Sant Celoni, i en altres llocs lliurement s'han posat en aquest cas la dedicació que els hi ha semblat o el salari que els hi ha semblat. És l'explicació que faig a nivell personal, vull dir, sense cap acritud ni molt menys. Si hi ha alguna altra paraula, i després si encara fem la segona ronda, us sembla? No?
Bona nit, en nom de Convergència i Unió. Bé, nosaltres més que res dubtes que ens agradaria resoldre, i també per explicar-ho a la ciutadania, perquè entenem que són públics però que no estaven a l'expedient i per tant voldríem saber-ho. Primer, perquè abans no es cobrava el Consorci de Residus i ara sí. Quina és l'aportació que fem com a Ajuntament al Consorci de Residus? Si és que en fem, entenc que en fem com a Ajuntament. Com es financia el Consorci de Residus dels ajuntaments del Vallès Oriental, de la Generalitat, etc. Una mica com va això, per explicar-ho. Una mica la seva funció de president, quina dedicació tindrà en format d'hores, què representa, per saber doncs, què representava. Quin serà el sou que cobrarà per aquest 10%, i també si hi ha dietes o transport. Llavors, l'únic que diu, que sí que diu l'expedient, és ocupa, entre d'altres, aquest càrrec, no?, de president del Consorci de Residus del Vallès Oriental, però també hi ha el Consell de Governs Locals, hi ha el Consell, sí, Governs Locals, el Consorci de Residus, com ara dèiem, el Consell Comarcal, si no m'equivoco.
No? El Consell Comarcal, no.
Val, doncs aquí que diu ocupa, entre d'altres, doncs una mica sapiguer quins són aquests, i res, només com a per fer un recordatori, perquè bé, crec que val la pena recordar-ho, però el juliol del 2007 el seu grup deia, em sembla, diu, que els ciutadans i les ciutadanes de Sant Celoni es mereixen un alcalde amb el 100% de dedicació. D'entrada, nosaltres no hi tindríem cap inconvenient en el punt en si, però sí que ens agradaria resoldre això per nosaltres i per la gent de Sant Celoni.
Bé, només com a explicació, una, quan es diu altres càrrecs, perquè potser n'hi ha algun altre ara, n'hi poden haver alguns altres, de la situació aquesta de càrrec indirecte. Sapiguem que el Consell de Governs Locals, que és el que s'ha citat, es va constituir fa pocs dies en l'Ajuntament de Barcelona, que representem un cens alcalde, representem els alcaldes de Catalunya, no? És un òrgan que es va deixar molt clar allà que la dedicació era sense cap no, gratificació, ni dieta, ni viatge, ni assistència, ni res. O sigui, és un òrgan que s'ha creat i no tindrà cap cost, en aquest cas, per ningú, diguem, no? Sortirà de la butxaca de cadascú dels que se'ns va proposar i vam acceptar estar en el Consell de Governs Locals, i que es va constituir, com deia, fa pocs dies amb la presidència de la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya. En el Consorci de la Gestió de Residus, els ajuntaments hi som a nivell, no? Es va crear en el seu dia, quan es parla de mancomunar serveis i de fer tenir institucions o entitats creades pels municipis per tal de fer serveis als diferents municipis. Per exemple, el Consorci de Gestió de Residus i el Francesc Guillera, no?, l'anterior mandat en el comitè executiu, diguem, la comissió executiva, és un òrgan que dona servei a tots els municipis, especialment amb dos serveis que són globals per tota la comarca, com és el servei de deixalleries, que està implantat a tota la comarca, que hi ha 25 deixalleries fixes i una mòbil, i això agrupa els diferents municipis i dels que depèn aquella deixalleria, i es fa tota la recollida selectiva. Això d'entrada és per a tots els municipis, així com ara actualment tot el residu orgànic que recull, el contenidor marró que recollim o que deixem els residus orgànics de casa nostra i que recull, es tracten amb una planta que hi ha a Granollers, que és del Consorci de Gestió de Residus, una planta molt moderna que es va començar a, funcionar a l'abril d'aquest any i que és una planta que s'ha pagat entre, especialment amb subvencions de la Generalitat de Catalunya i fons també europeus. Són els tres serveis que són bàsics i que els recursos del Consell Comarcal venen donats, una, per la venda, no, de tots aquests productes que recullen, plàstic, paper, dels contenidors, no, paper, cartró, etc., dels materials que es venen a les deixalleries també, que recullen i es venen, del que es paga per de vegades per anar a deixar als industrials algun producte a les deixalleries, i també per una quota que es paga en el consorci com a ajuntaments depenent del número de rebuts que tens en el municipi, no? Vull dir, tot això va englobat amb una contribució en el Consorci de Gestió de Residus, que ben segur que la gestió seria molt més cara i molt més, com diria, difícil si cada ajuntament ho féssim individualment. Per això, quan parlem de mancomunar, em sembla que és un exemple de mancomunació de serveis. I hem de tenir en compte, per exemple, com a exemple, que la planta d'aprofitament del residu orgànic que fa compost, que és el compost és un material que es pot fer servir per abonar els camps, no? En lloc de fer servir productes químics, però a més aquesta nova planta, per exemple, el mes passat, el mes d'octubre, amb producció d'energia elèctrica, perquè això produeix metà i després es crema i es produeix energia elèctrica, doncs han estat cap uns 80.000 euros d'ingressos de venda d'energia elèctrica. O sigui que aproximadament quan la planta estigui funcionant tot un any seguit, perquè va començar ingressant uns 10-12.000 euros al mes d'abril, doncs vol dir que en un any es farà cap al milió d'euros només de venda d'energia elèctrica, i això va en el compte de resultats perquè els ajuntaments hi haguem de portar menys. En aquest cas, aquest any es fa un esforç per tal de reduir o augmentar molt poc, i en aquest cas és reduir l'aportació dels ajuntaments. S'ha fet un esforç. La meva dedicació allà serà d'unes quantes hores. No és com, no, una fàbrica que fitxi, sinó que depèn. Demà hi ha comissió executiva, doncs hi ha activitats vàries, demà es va visitar una deixalleria a Parets, i bé, es fa tot un seguit de feines que creiem que són importants per la comarca i pels municipis de la comarca. I per mi ha estat, bueno, diguem, com ho diria, un honor, no, que els diferents municipis s'hagin posat d'acord i m'hagin proposat com a president. La dedicació, jo diria que és el mateix que s'està produint en el Consell Comarcal, que també hi ha una dedicació també del 10% del president, i en el cas del salari s'ha d'acabar d'assignar el salari que s'assigna en aquest cas en el consorci. Nosaltres tampoc ho direm, com se sap, si voleu saber, no? Quan estigui acordat es dirà, però no, si no recordo malament, en cap moment quan es va aprovar la dedicació de l'anterior alcalde no vam demanar què cobraria de l'hospital, si no recordo, mai no ho vam preguntar, perquè s'ha de valorar en aquell lloc la responsabilitat, la feina que es fa, no? I la dedicació.
Voldria deixar clar una cosa també, perquè abans hi ha hagut una intervenció en aquest sentit. Una cosa és el que fas tu professionalment a casa teva i l'altra cosa és el que fas com a càrrec públic.
Manel?
Sí, volia matitzar diverses coses, eh? És a dir, en primer lloc, crec que quan, tal com ha dit l'alcalde, jo penso que la regionalització dels sous que tenim tots els càrrecs, jo penso que es va quedar clar al mes de juliol, i jo penso que no creu, estem per sota dels llindars que les recomanacions municipalistes diuen, o sigui que, i a més va ser aprovat en aquest ple. Una altra cosa és que no hem d'oblidar que el supòsit en aquest cas que va avui al ple, que és el de l'alcalde, és que un mateix alcalde, per ser alcalde o ser regidor, és president del Consorci de Residus, no? I en aquest cas, doncs el Consorci de Residus el que fa és retribuir la part de presència, de la quantitat que consideren oportuna, i a més ho fan amb la millora de reduir la despesa en els ajuntaments. Jo crec que això és un quem bastant important. I a més que és per exercir dos càrrecs públics que van conjuntament connectat, i no solament ja a nivell de que van directament units, sinó que a més per una millora, en aquest cas, que afavorirà la bona gestió del consorci, favorirà també en aquest cas al municipi de Sant Celoni perquè hi són membres. Per tant, vull dir que això també és important dir-ho, no? I per altra banda, s'ha dit aquí, s'ha apel·lat a la responsabilitat. Home, no crec que perquè la dedicació sigui del 90% significa que baixarà la responsabilitat. És a dir, jo crec que tots els que estem aquí, ja no solament els que l'alcalde i els que estan alcalde, sinó tots els regidors, inclús els que no tenen dedicació, es dediquen hores a la tasca de càrrec públic, no? I per altra banda, també s'ha apel·lat en que si s'havia dit alguna vegada que si l'alcalde anterior o que s'havia dedicat al 100% o no, etc. Jo crec que el que es va dir, i així ho recull l'acte d'aquell ple, el que es va dir és que són supòsits diferents. El supòsit d'avui és que una persona té dedicacions o s'ha de rebaixar la dedicació per compatibilitat, també perquè en tema jurídic s'ha de fer, perquè ostenta dos càrrecs públics que a més són, estan conjuntats directament. I l'altre cas era que el que es va posar en aquest cas pel nostre grup va dir no és la dedicació del 100% o no, és que no consideraven, i si em permeten l'expressió del tot ètic, és que el mateix alcalde de l'Ajuntament de Sant Celoni, sent el president del patronat, doncs fixés després una quantia de dedicació doncs per sota, no? És a dir, del 2% en aquest cas, quan en un moment podien confondre quan estava naturalment, quan estava actuant com a metge en la seva faceta privada, doncs per sobre estava el gerent i per sobre estava el patronat en el qual ell era el president, no? I aquest era l'únic subjecte que nosaltres vam fer en el seu moment. Naturalment, cadascú a nivell privat pot dedicar-se, més faltaria, però en aquest cas és molt diferent, perquè és un càrrec en el que representen dos institucions, dos càrrecs públics que van connectats i que l'únic que fem és reduir el tant percentatge que ha recomanat el Consorci per retribuir, en aquest cas, la presència del president allà, i que a sobre, a nosaltres com a Ajuntament, doncs, significarà la reducció en la retribució doncs, de l'alcalde en aquest cas. No? Per tant, són supòsits diferents. No?
Endavant. Sí, més que res, perquè m'agrada que em contesteu, així també dono el meu parer. El senyor Calde ha parlat de Cardedeu. Per nosaltres és un mal exemple, perquè Cardedeu són dos regidors, igual que nosaltres, som en minoria, i sí que ens agradaria parlar potser d'altres ajuntaments on està governant la CUP, i tal com ja vam parlar el mes de juliol, s'han autoassignat sous de 1.300 i 1.400 euros, amb la mateixa responsabilitat que l'alcalde de Sant Celoni al 100%. S'ha parlat també d'una despesa important, una racionalització de la despesa al mes de juliol. Sabeu perfectament que per nosaltres era insuficient, o sigui que tampoc allargarem més, perquè aquí mai ens posarem d'acord. Acumulació de càrrecs. Us ve marcada aquesta acumulació de càrrecs, de que, ja que en el moment que un és alcalde doncs té aquest altre càrrec, però per nosaltres és una acumulació de càrrecs no provinent de vostès, sinó provinent de les institucions que ens governen i que permeten doncs, que això passi. No? En una època on la crisi i l'atur és el que hi ha, no pot ser que s'acumulin càrrecs públics. Per nosaltres és intolerable. I finalment, un altre cop, apel·lant a la responsabilitat, nosaltres comentem el tema de responsabilitat perquè va sortir de la pròpia veu del senyor alcalde que dedicaria el 100% dels seus esforços a l'Ajuntament de Sant Celoni. Per això ara nosaltres ho trobem una mica incoherent. Per altra banda, agrair al grup municipal de Convergència perquè han seguit amb coherència amb el seu discurs de fa 3-4 anys, perquè si ara haguessin apel·lat a la cultura del no, a dir que no a tot, doncs segurament també ho haguéssim trobat incoherent, en canvi han seguit amb el seu discurs. Gràcies.
Sí, Carme, d'Iniciativa.
Sí, només em falta parlar a mi. Potser estic una mica més allunyada de tots aquests comentaris que porté al darrere. Jo votaré que sí, i només per una cosa. Al cap i a la fi, tots els diners surten del mateix lloc, de la butxaca de tots. Per tant, si és 10% menys de l'Ajuntament de Sant Celoni, bueno, ens arribarà una mica més de lluny, però al cap i a la fi surt del mateix lloc, o sigui que votarem que sí. I jo suposo que l'alcalde tindrà la mateixa dedicació i responsabilitat, o almenys ho intentarà, espero.
Molt bé, sí, gràcies. No, només no voldria entrar en polèmica, que es va comentar per part d'uns ajuntaments on governa la CUP i millor, no? Vull dir, per poder comparar, hem de comparar també ajuntaments de vegades semblants amb habitants, no? També n'hi havia molts que la majoria o tots pràcticament eren bastant més petits que Sant Celoni, entenc, vull dir, i això no vol dir que amb altres ajuntaments que governen altres partits en allà tinguin, no? Unes retribucions superiors a les que dieu, vull dir, però és per posar una mica a la balança. I com ho diria, jo ho he dit i ho diré, a l'Ajuntament de Sant Celoni, quan estàs amb un càrrec d'alcalde, i així ho hem demostrat els que hi hem estat, t'hi dediques més del 100%. Això és un tema formal, no? Per, com aquell que diu, clarificar que em dedico a un altre lloc, no? I que m'hi dedico al 10, que serà més del 10, i a l'altre lloc serà el 90 i serà més del 90. Vull dir, i entenc que els regidors i alcaldes que estan al Consorci de Residus, o que no cobren res, em sembla que cobren una dieta en una de les reunions que van i prou, que paguen la gasolina i para de comptar, i els que estan al Consell Comarcal, no, normalment són gent sense dedicació que a més d'estar al seu ajuntament fan aquest esforç d'estar en altres institucions, no? Que si foren gent que no siguessin càrrecs públics, doncs segurament tindrien que tenir, no? Tindrien unes retribucions que ens costaria molt més a tots, sinó que és un, la gent s'ho carrega a l'esquena i va a les reunions del Consell Comarcal, forma part de comissions, fa reunions amb els ajuntaments, com aquests dies estan fent els nous, les persones que tenen càrrec en el Consell Comarcal amb totes les diferents àrees dels ajuntaments, i crec que en honor a la gent que ens dediquem a lo públic, crec que això s'ha de posar en valor, la dedicació que té tothom, i crec que és d'agrair. I quan estem parlant de retribucions del que es cobra aquí, jo crec que hauríem de veure, no?, amb càrrecs de responsabilitat amb empreses privades que no té res que veure, i crec que tothom fa un esforç en aquí a l'Ajuntament i has d'agrair. Si alguna paraula, i si no tancaríem. Sí, Francesc?
No, tornaré. És igual, sóc la Laura, no sóc el Francesc. No, simplement, el senyor Bueno, que ara ho deia, tornar a insistir que sí que es va dir que el Sant Celoni es mereixia un alcalde al 100%, i es criticava l'alcalde d'Olofeu perquè no ho estava, i en tot cas posar en relleu el que dèiem, la nostra coherència, en el sentit de dir, apostem perquè la gent que es dedica a la política, doncs, òbviament pugui mantenir la seva carrera professional, per no haver d'estar esperant tot el dia quins càrrecs tens amunt i avall, i per acabar visquent de la política sense tenir una carrera professional. I per tant, tornem a insistir que sí que es va dir, però que estem d'acord amb això, i que sí que és diferent, òbviament, tenir retribucions només públiques o tenir retribucions públiques i tenir la teva pròpia carrera professional. Res més, votem a favor.
Jo volia comentar una cosa.
Carme, endavant, endavant. Sí. Comenta.
Te la trec.
La traula.
Bueno, mira, jo tenia una cosa que estic donant voltes. El problema no és el que guanya l'alcalde de Sant Celoni, penso, O sigui, perquè la política realment sigui efectiva per la societat, el que no pots fer és posar un lloc important a una població important i que el sou no representi una situació normal de benestar per a aquesta persona, perquè clar, si no, només es dedicarien a la política els rics, els jubilats, o que tinguessin la vida solucionada, o potser no sé, els parats, no ho sé. Bueno, el cas és que vull dir que la representació d'un ajuntament, la persona pública té que tindre en consonància amb la feina que té, a la població, tot això. Realment el que crec que el problema que hi ha és que n'hi ha masses càrrecs. Si alcalde té que haver un, però potser consorcis no tenen que haver tants, està a la boca de tothom ara mateix que n'hi ha molts càrrecs públics, i alguns amb sous realment importants. Jo no sé per què estem discutint tanta estona el sou de l'alcalde de l'Ajuntament i la situació i tot això. Per mi el problema realment no és aquest 10%, sinó la confiança que no n'hi ha als càrrecs, a la transparència, a la política en si. El problema que tenim ara mateix és aquest, que posem en dubte quan n'hi ha coses que de per si tenen que ser com a mínim un mínim, no? El problema per mi és que n'hi ha masses càrrecs, masses institucions, de vegades no sabem què fan unes ni unes altres. Abans parlaven d'aquests contenciosos que entre diferents institucions fem un fotimer de papers amunt i avall, i tota aquesta gent és treball, tothom ho fa de per bé, però tothom cobra, no? Llavors això és l'únic que volia comentar ara mateix.
Bé, Gerard, de la CUP.
Sí. Bueno, primer contestant ara el que deia la Carme, comentar-li que parlem del sou de l'alcalde perquè el punt que tractem en aquest moment al ple municipal, doncs, modifica el sou de l'alcalde, i per tant creiem que sí que és el moment de parlar del sou de l'alcalde. i en referència també a les l'argument que deies, doncs ara hi llegia el diari que més de la meitat dels que tenen sort de tenir feina a l'estat espanyol cobren menys de 18.000 euros anuals bruts. El sou de l'alcalde multiplica aquest sou per dos i pico, són 42, oi? 18, és bastant menys de la meitat. Menys, bueno, cobrarà en un altre lloc també, no? I òbviament, clar que hem de ser responsables i clar que els càrrecs que han de fer, tenir una dedicació exclusiva han de cobrar de les institucions, perquè si no només podríem fer els rics, però han de cobrar una cosa, pensem nosaltres, que estigui bé però que no sigui desmesurada, que no sigui un carmel ser un càrrec públic, i ara mateix és un carmel, perquè si un alcalde de Sant Celoni es cobra o d'un altre lloc, no vull focalitzar tampoc en Sant Celoni, és una cosa que està instaurada, que les associacions de municipis han ficat uns llindars, que aquests llindars també són autoposats. No, mai acceptarem com a referència uns llindars que també són autoposats pels mateixos que ho cobren. Vull dir, això no és un punt de referència, un punt de referència és el que passa al carrer i quina és la realitat, no? A part d'això que comentava amb la Carme, et volia comentar també que fa 4 mesos a les converses postelectorals, abans que fossis alcalde, et vas comprometre amb nosaltres a tindre el 100% de dedicació a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la pregunta és si tots els compromisos duraran el mateix, i també a la campanya electoral també t'hi vas comprometre, si tots els compromisos i tot el que has anat dient, doncs, si tot durarà 4 mesos o duraran més, o si aquesta és una excepció, o com ho veus?
Bé, aviam, hi havia un parell de coses a comentar, i jo vull deixar molt clar, aviam, jo m'agradaria que hi ha gent que esteu, alguns treballant en fàbriques i tal, el salari actual de l'alcalde és 2.300 i poc euros al mes, nets, vull dir, es tingui clar, no? Perquè a vegades es parlen de quantitats, no?, que són unes altres. Dugues, jo el compromís que vaig adoptar és dedicar-me al 100% a l'Ajuntament de Sant Celoni, i amb això també m'estic dedicant al 100%, perquè són llocs on hi ha la representació municipal, tant el Consorci com el Consell Comarcal, com el Consorci de Turisme, tots aquests llocs és una representació indirecta, i entenc, com el Consell de Governs Locals que s'ha creat, que és obligació, diguem, d'assumir responsabilitats que depassen el municipi, però que també s'està treballant pel municipi. És la visió, igual no ho compartim, però entenc que qualsevol d'aquests òrgans de govern són òrgans de govern locals, i la nostra obligació és ser-hi, la nostra obligació és mullar-nos i dedicar-nos-hi també, no? A mi m'ha tocat perquè m'han triat com a president del Consorci de Residus, de gestió de residus del Vallès Oriental, i en aquest cas he assumit les meves, no?, responsabilitats i obligacions, i tiraré endavant, com intentaré tirar endavant l'Ajuntament, no?, de Sant Celoni, amb complicitat, i intentant arribar a acords amb tots els grups municipals. Per la meva dedicació, aquí és sobre el paper, diu el 90 i el 10, doncs serà el 100% a l'Ajuntament, com he fet sempre. Sí, Francesc.
Bé, inicialment no volia intervenir en aquest punt pel fet d'haver estat alcalde, però clar, al final et sap greu certes incoherències, i jo he trobat a faltar un punt d'autocrítica per part de l'alcalde, el senyor Castanyo, i del seu grup, en aquest cas el senyor Bueno, com a regidor d'Economia, que ha defensat també aquesta postura. Sobretot perquè ja s'ha dit, no?, durant la campanya, però de carrer, és a dir, vostè personalment de carrer parlant amb persones, havia criticat que en aquest cas la meva persona dediqués solament una part del seu temps a l'Ajuntament, no? Jo crec que la falta de coherència acaba sortint un moment o altre. És a dir, el Consorci de Residus És un organisme que fa una tasca important a nivell del Vallès Oriental. La seva contribució a l'Ajuntament de Sant Celoni de manera estricta és mínima, perquè a més l'Ajuntament de Sant Celoni, comparativament amb altres ajuntaments, utilitza el consorci de manera molt inferior a molts altres ajuntaments. Utilitza bàsicament la recollida selectiva, però molts altres ajuntaments també utilitzen tot el que és la transferència i, per tant, molts més serveis del Consorci de Residus. Per tant, és una part petita del que és el Vallès Oriental. Per tant, tot el temps que dedicaran allà l'està dedicant a molts altres municipis. I, per tant, crec que no hem d'enganyar. Això funciona així, i entenc que estigui doncs satisfet per haver estat escollit, però bé, podia haver renunciat en aquest càrrec sense cap mena de problema per ser coherent amb allò que havia plantejat, de dedicar-se al 100%, i sobretot perquè ha estat durant tots els 4 anys un camp de batalla, no? Un element de crítica envers a el que feia jo, que pretenia mantenir part de la meva activitat professional, perquè la política l'entenia com un parèntesi, que en el moment que jo recuperés la meva activitat professional no em trobés una mica distanciat després d'haver-la deixat durant molts anys, no? Per tant, i això que en el seu moment s'havia explicat, es havia justificat, no? Té una altra explicació que l'ha donat vostè i que jo l'havia dit en moltes ocasions. La dedicació té a veure amb el sou, amb la remuneració econòmica. La dedicació real, és a dir, el preu hora, si ho comptéssim d'aquesta manera, segurament és el sou més inferior que es paga a tot l'Ajuntament. És a dir, l'alcalde, per la responsabilitat que li compet, de representativitat, de tasca i de responsabilitat, hi acaba dedicant moltíssimes més hores de les que toca. Estic segur que aquest és el cas del senyor Castanyo, com també havia sigut el meu cas. I no entraré a discutir més del tema econòmic, ja ho hem discutit moltes vegades, ens hem posicionat i tots hem dit el que pensàvem, no? Sí que em sabia greu veure que allò que es havia criticat ara es posa sobre la taula sense cap punt d'autocrítica i de reflexió al respecte.
Bé, em sembla que està molt parlat. Només en el seu moment ho ha dit el regidor, igual ens vam equivocar, vull dir, també ho he de dir molt clar. L'únic que es va posar sobre la taula és, no?, que es va dir, i segurament ens vam equivocar amb el tema de, no?, que vam dir que no era ètic, no?, el desenvolupar una tasca que era, dic que igual ens vam equivocar, que era una tasca que, no?, el cap, diguem, el president, no?, estava, com ho diria, a les ordres després en algun moment donat del gerent, però és un tema que en el seu moment es va discutir. Nosaltres no, en cap ple no hem tornat a qüestionar-ho, i així va continuar, i així es va anar aprovant la dedicació de l'alcalde d'en Francesc, i no vam dir res més en aquests anys. Com s'ha comentat, també he de dir que el Consorci de Residus a Sant Celoni, déu-n'hi-do, és tota la recollida selectiva, és el tractament de l'orgànica i és el tema de deixalleria, que aquí en tenim una, no? Aquí en tenim una. I a més hem de preveure una cosa, que d'aquí teòricament poc temps, on tenim a abocar, que és l'abocador de Santa Maria Parada del Tordera, es tancarà, i després no? Utilitzarem els serveis del consorci amb tota la seva amplitud, o amb l'amplitud que utilitza la majoria, no? Que voldrà dir anar a portar les escombraries a Granollers, en un lloc que es compacten i que després es porten a altres llocs. Vull dir que hem d'estar preparats, perquè això també representarà un cost afegit que no serà tan barat com tenim ara un abocador aquí al costat, no? Però que teòricament la vida d'aquest abocador de Santa Maria Palautordera sembla que té els anys comptats, no? Per tant, hem de tenir en compte que Sant Celoni farà servir la majoria de coses o d'oferta que el Consorci de Residus presta en els ajuntaments, i que nosaltres n'hem estat impulsors també com a municipi de Sant Celoni. Jo crec que no, s'ha comentat abastament, no, aquest punt. Si us sembla, com a grups passaríem a la seva votació, que més o menys entenc que el vot de Convergència és favorable, d'Iniciativa és favorable i de la CUP és desfavorable, no? Per tant, quedaria aprovat amb 15 vots a favor i 2 en contra. Passaríem al següent punt, que és aprovar provisionalment, si s'escau, la taxa per a l'ús privatiu dels horts municipals.
explico jo, Júlia? Sí. Sí. Bé, com tots sabeu, hi va haver una iniciativa fa uns anys de dotar-nos com, no, com a municipi d'horts municipals. S'ha tirat endavant l'obra que reba, no? I s'ha aprofitat també en el seu moment la, la portada de l'aigua d'ATL, no? Que va cap a Cardedeu, i es va aprofitar, i crec que va ser un encert, perquè això ha fet que amb un preu molt inferior al que estava pressupostat per adequar la part de la Tordera, poder habilitar-ho com a horts públics municipals, doncs s'ha tirat endavant. Surten 49 horts, amb dos dividits en dos entorns, no? Amb les caseta corresponent, etc. I són horts que es dotaran de servei d'aigua potable, d'aigua de rec, i que, doncs, com és normal, s'ha de regular la utilització d'aquests horts. Una, en quant a que hi haurà uns horts que es dedicaran al tema social, a famílies que, no, que ho necessiten a nivell social per rehabilitació, etc, etc, i que seran gratuïts, i després hi ha els altres horts que tindran un preu molt mòdic anual que comportarà la gestió d'aquests horts, la neteja, el tema de residus, etc, i que també hi haurà un import per la part de despesa d'aigua, molt mòdic i amb una tarifa molt, molt ajustada. Creiem que és una bona cosa, que es podran començar a funcionar d'aquí pocs mesos, no? Que estan a finals de gener, ja segurament, que hi ha actualment 44 demandes, si no recordo malament, i que els diferents grups heu pogut veure, no?, l'estudi econòmic que hi ha al darrere i també la memòria que hi ha. He de dir que hi, ha un, hi havia, en els, aquests dies us heu mirat l'expedient, hi havia un error, que en un lloc que posava 48 parcel·les, en canvi tot arreu fa referència a les 49 parcel·les, que són les que ja es va programar que sortissin. I com deia, hi ha 44 peticions rebudes a l'Ajuntament, 34 de nous usuaris i 10 dels antics, que també es tenien en compte els antics que hi havien hagut. Tots ho recordem, no? Un costat i l'altre de la Tordera, que hi havia llocs que eren horts, però que hi havia llocs que eren més aviat, bueno, com ho diria, llocs que es, hi havia molta cosa barrejada, no? I que s'ha assentat, s'ha una cosa molt, vaja, molt, molt bonica, fins i tot de passejar per allà i veure quan estigui tot en funcionament. La idea va per aquí, per aprovar aquesta taxa i regular el tema dels horts. Si hi ha alguna paraula dels diferents grups?
Bueno, jo comentar que penso que és una cosa bona pel municipi, que és una bona idea i que s'ha portat a terme. L'únic, potser tindrà en compte, ja es té en compte els antics usuaris i sobretot la transparència en el sorteig i la publicitat per tothom, perquè tothom, màxim de gent, coneixi la, aquesta oferta i sigui participativa de tot el municipi, de totes les persones. I després el sorteig, totes aquestes coses porten a vegades aquestes recances, no? De com es fa, que sigui la màxima transparència possible. Per lo de més, penso que és molt positiu pel municipi i la, el nostre vot serà que sí.
Gerard? Ai, Gerard, perdó. Dani.
Dos en un. Res, només comentar que a nosaltres votarem evidentment que sí, més que res perquè és un projecte al qual, doncs, vam iniciar des de la CUP, que hi vam posar molta il·lusió ara ja fa 4 o 5 anys. El que passa que sí que lamentem potser el no haver pogut participar en les bases, perquè acabem de veure algunes coses que no ens acaben d'agradar, que potser no sé si encara estem a temps de poder solucionar, però que si no, doncs, malgrat això, hi ha temes com el tema de les bonificacions que no acabem de veure clar, o el tema de les entitats, però sí que segur que podem seure i parlar-ne si encara es poden modificar. A part d'això, doncs, com diu la Carme, doncs, una mica aprofitar per felicitar, perquè jo crec que és un bé pel poble, un bé a tots, però no és que em vulgui posar la medalla, però sí que ens agrada molt perquè és una idea que va sorgir de la CUP. Res més.
Laura?
No, res més, explicar una mica, doncs, que posar en valor tota la feina feta que hi ha hagut durant tot aquest temps per tothom que hi ha participat, però sobretot per l'equip tècnic, tant d'entorn com d'espai públic, de comunitat, de patrimoni natural i sostenibilitat, d'administració general. Bueno, els expedients són densos i hi ha hagut molta feina de comparatives amb altres municipis, vaja, de tot plegat. A nosaltres ens fa molta il·lusió que es posi en marxa, esperem que vagi molt i molt bé la posada en funcionament, perquè encara hi ha feina en aquest sentit, i també posar en valor el fet de que això, de que hi havia un projecte que era, pujava molts diners, que era bastant car, que no sabíem ben bé com ho podíem fer, i finalment doncs, per una bona gestió amb la gent que feia la canalització de l'aigua, doncs ha quedat a menys d'un quart del que havia de costar, i això també va ser una bona feina, i també molt bona feina a l'hora de poder desmantellar i poder donar una sortida a la gent que volia tornar a participar dels horts. No va ser una tasca fàcil, va ser bastant va durar bastant temps, però crec que també es va fer molt bona feina en aquest sentit. Per tant, posar un valor la feina de tothom, i que esperem que vagi bé la posada en funcionament.
Sí, regidora, la Júlia.
Sí, hola, bona nit. Jo en al·lusió al Dani Corpas, es va fer una reunió una setmana abans de que s'aprovessin les bases, que va venir un company vostre, que era una reunió conjunta amb tots els grups municipals, i en principi era per posar en comú i per si hi havia algun dubte o alguna cosa que requeria aclariment. Com que en aquella setmana no ens vau dir res, suposàvem que estàveu d'acord en les bases. Però ja que si hi ha alguna cosa no hi ha cap problema en que ens tornem a seure. I... Però com que en aquella setmana no vam rebre cap notícia vostra, suposàvem que estava tot correcte.
Val, sí, una mica... Clar, la reunió va ser la setmana passada, em sembla, fa 10 dies com a molt. Sí, 10 dies com a molt.
La reunió va ser una setmana abans de que s'aprovés en Junta de Govern les bases.
Val, perfecte. Sí. Clar, no ens va donar temps tampoc de revisar tot l'expedient, més que res, però nosaltres també tenim una dedicació important a la regidoria de la CUP, a més no retribuïda, i això sí que a vegades doncs, dificulta una mica la feina de revisar expedients. Gràcies.
Però que no hi ha cap problema, o sigui que ens seiem i si hi ha alguna cosa que tornar a parlar, ho parlem.
El que passa que segurament si aprovem avui la taxa sí que és fixa ja, i les bonificacions.
Sí, però ell no feia al·lusió a les taxes, eh?
No, les bonificacions. El que passa que durant el transcurs, com que és una taxa que és una cosa oberta, jo crec que si ho aprovem avui ja és perquè si comença a funcionar el gener, no, ja sigui operatiu, però que després ho puguem variar a millor sempre és variable, i com una taxa, normalment les taxes cada any són revisables, però una taxa es pot revisar en qualsevol moment, vull dir que no s'ha d'esperar un any.
Jo entenc que deu haver un temps d'exposició pública, no? Segurament
sí,
d'aquesta
taxa,
en el període d'exposició pública
es pot millorar.
També hi ha algun element de les bases i de les bonificacions que també hem estat reflexionant, algun punt que probablement es podria afinar una mica més, i enteníem que segurament durant aquest període doncs, podíem tornar a parlar i podíem buscar
punts d'acord, perquè el bo era provar-ho inicialment per això, no? Perquè el transcurs del temps, si no, començarien a funcionar i no estaria regulat, no?
Sí, per això hem votat que sí, eh?
Perfecte, doncs queda aprovat per unanimitat, no? Passaríem al sisè punt, aprovar inicialment, si s'escau, la segona modificació de crèdit del pressupost del 2011. Manel, bueno?
Sí, bona nit, novament. Bé, el que es tracta en aquest punt, doncs és un punt de tràmit, si podem dir-ho així, no? I és de donar compliment doncs, al que establia el Real Decreto Legislatiu del 2010 sobre la reducció dels sous dels funcionaris, que obligaven doncs, que el 5% doncs, del sou doncs, anés a destinat, hi havia tres supòsits dependent de la situació de l'Ajuntament. No? Si hi havia romanem de tresoreria en negatiu, doncs era per compensar, havia d'anar a compensar el romanem. Si fos positiu, doncs a l'endeutament, i en cas de que no hi hagués, fos positiu i que no hi hagués endeutament, doncs a inversions. En el cas de Sant Celoni, doncs ha d'anar per imperatiu legal doncs, destinat a l'endeutament, i això és el que portem. La quantitat ja es va informar i heu tingut els expedients, però la quantitat doncs, de la corporació d'aquest any doncs, del 5% de reducció dels sous dels empleats públics de l'Ajuntament és de 304.365 euros. L'any passat va ser de 173.000, perquè doncs, es va computar a partir del mes de juliol, una vegada va sortir doncs, aprovat el Real Decret per part de l'Estat.
Paraula, Francesc?
Bé, en principi hi votarem a favor perquè, com bé has comentat, és un tema que ve regulat per aquest decret llei. Ja es va aprovar l'any passat en la part que computava, el mig any que va correspondre, i per tant el nostre vot serà favorable.
Els diferents grups.
Sí.
Qui? Gerard.
Hola, bona nit. Bueno, explicar que aquest punt, doncs, aquests 300 i pico mil euros provenen de la retallada dels sous del personal de l'Ajuntament, que aquest, que aquesta baixada de sous ve per una llei de l'antic govern socialista a l'Estat espanyol, i que quan es va debatre l'aplicació d'aquest punt en aquest ple, doncs la CUP va mostrar el seu rebuig a que la crisi la paguin els treballadors i no els especuladors. Sembla ser que s'ha de votar, però que la llei diu que s'ha d'aprovar. No sabem ben bé si com, perquè clar, fins a quin punt som lliures de votar el que vulguem, perquè si la llei diu que ho hem d'aprovar, volíem fer per aquesta pregunta al senyor secretari.
Es tracta de formalitzar l'obligació.
Bueno,
venim obligats, no?
Doncs, si hem de formalitzar una obligació, doncs si de cas no, la CUP no votem aquest punt, perquè creiem que és una mica absurd votar una cosa que la llei ens obliga a votar d'alguna manera i no expressar-nos lliurement com desitjaríem.
Seria abstenció, no? Bueno, abstenció, no? Carme, d'Iniciativa?
Bona nit. Bueno, jo amb aquest punt, per mi no és ben bé de tràmit, n'hi ha per sota bastanta informació en aquests documents. M'ha sobtat molt. En primer lloc, discutim el 10% del sou de l'alcalde i en canvi hi ha una diferència, ja està aprovat del darrer ple, es va provar com es comptaria aquest 5%, però realment surt una diferència de 22.100 euros de la manera legal de comptar-lo i la manera final que ho ha comptat l'Ajuntament de Sant Celoni. Per tant, aprovem una cosa que no està ben bé segons la llei. Per altra banda, ens sobta molt els 5% dels sous, el que representen gratificacions, productivitat, a part de lo que són els sous reals dels funcionaris, no? Parlem a vegades de percentatges i en total estem parlant de 304.365 euros, que és el 5% del pressupost dels salaris de la gent d'aquest municipi. És realment un import molt gran que té aquest consistori, no? Justificat o no ho sé, gestionat, però realment aquí n'hi ha gratificacions, el 5% són 3.075 euros, que representa que són hores extres dels funcionaris, són 61.502 euros en hores extres dels funcionaris. Parla de productivitat, un 5% representa 19.391 euros, en realitat la productivitat, el que s'està pagant són 387.820 euros, són unes quantitats realment molt importants que s'estan barallant dintre d'aquest ajuntament. Serà de tràmit per llei aquest 5%, no sabem el que serà en el futur, però jo realment penso que el que es tindria que fer és una racionalització d'aquests llocs de treball, una distribució de feines, un organigrama, una forma de treballar que siguin ambivalents les persones, que es puguin traslladar de llocs, que si hi ha àrees que tenen més feina o es redueix d'una determinada manera, un administratiu pugui treballar en una altra, sent més polivalents. Això ja s'està fent a l'àrea de la indústria. Un organigrama és molt efectiu, una graella de les persones que treballen i quines les poden substituir també és molt important per tal d'anar objectivant aquests gastos, aquests costos que representen per l'Ajuntament una part molt important i molt més que la de l'alcalde o el 10% que parlàvem abans. Això és el que està sota tot aquest munt de papers i números que n'hi ha en aquest punt del ple. El vot serà afirmatiu, per imperatiu legal o com vulgueu dir.
Un comentari, no? Bé, bueno, organigrama, les diferents àrees de l'Ajuntament tenen el seu organigrama, no? I com ho diria, també hi ha coses que actualment no es poden aplicar a l'administració a diferència de l'empresa privada, no? L'administració no diré si està més o menys, però està més encursetada de que segons quines coses no pots fer l'administració com pots fer l'empresa privada, no? Això també ho hem de tenir en compte, no? Hem de buscar la polivalència, hem de buscar, no, l'efectivitat, la productivitat, però segurament aniran canviant o aniran havent-hi lleis que faran que, com ho diria, que hi hagi més possibilitat de moure's dintre de l'administració i que sigui útil i bo també pels treballadors, no? Amb incentius, etc, i que això sigui bo per tothom, no? És buscar la, no, no la quadratura del cercle, però buscar l'efectivitat i un bon servei o un millor servei si és que és això de l'administració. Però ja dic que està hi ha una legislació específica de l'administració que l'hem de complir, no? Temes dels plusos que hi ha, no? Temes dels complements que venen molt regulat i a nivell de l'Estat. Per desgràcia es comentava, no?, que estem parlant del 5% del que es va produir amb la llei de l'any anterior, que va entrar en funcionament a mitjans de l'any 2010, i també hem pogut llegir, no?, que sembla ser que l'administració i continuaran havent-hi, sembla ser, retallades en els sous públics, no? Això ja aquests dies n'és notícia. Però jo entenc que, bueno, cada un ha d'assumir les seves responsabilitats, no? On està? Està claríssim.
Jo només volia comentar...
A les verdes i a les madures, i això tots en som conscients. I a l'Ajuntament també,
Sí, això de que sigui tan estricte els llocs de treball, un enginyer és un enginyer i un metge no pot fer d'enginyer i un enginyer de metge, però els administratius... Potser sí, perquè n'hi ha historiadors, però un administratiu, si es considera o tècnics mitjos en coneixements, poden fer més d'una feina, per molt que estigui reglamentat, em sembla.
No, s'està estudiant, no?, un nou organigrama municipal a nivell polític i a nivell d'àrees també s'està estudiant, no?, perquè també els moments que corren és per, no?, aprofitar tots els recursos, optimitzar-ho, i em sembla que tots hi estarem implicats, no?, a nivell polític i també el personal de l'Ajuntament i el comitè que el representa, i amb això n'estem començant a parlar. Però ja dic, no, quan estàs al davant d'un lloc i, no, en aquest cas l'equip de govern haurà d'adoptar, no, les decisions que cregui convenients per continuar donant serveis al municipi, i això de vegades representarà o pot representar, no, mesures que no ens agradaria a ningú, però l'Ajuntament ha de continuar funcionant. I per això, quan un està al davant de diferents llocs, aquí diu el govern central o la Generalitat o els òrgans locals, la responsabilitat d'estar al davant és això, fer el que es cregui convenient, encara que a vegades es vagi en contra de la, no, del parer de molta gent o això, no? Estem al moment que estem. Però la idea és optimitzar recursos. Per tant, s'entén que s'aprovaria amb 15 vots favorables i 2 abstencions. No? Passaríem, si hi ha alguna moció d'urgència, que això no ho hem dit, no és el cas, passaríem a la segona part, que és control de l'equip de govern municipal. El punt 7 és informar només de les resolucions dictades per l'alcaldia i pel regidor de Seguretat Ciutadana en el setembre i octubre del 2011. Tots els grups municipals ho teniu al vostre abast, això, per mirar-ho, són les resolucions de l'alcaldia. El punt 8 ja seria donar compte de contractacions urgents de personal realitzades per l'alcaldia en els mesos de setembre i octubre. També és donar compte, ho teniu a la vostra disposició. I passaríem al darrer punt, que són els pregs i preguntes. Algun prec, alguna pregunta?
Sí?
Doncs... Per edat.
Jo visc al carrer Diputació, no? Cantonada Germà Milià. Cada dia passo per allà al dipòsit de la Salle i voldria preguntar si tira endavant el pàrquing aquell o si l'acabarem o no s'acabarà, si ens ho pot explicar. I el mateix, més o menys...
No cal de vostè, Maria. No cal de vostè.
Vale, doncs, perdona. I el mateix, doncs, de si hi ha alguna forestal, de que hi havia aquells 100.000 metres per pàrquing o així. Simplement eren aquestes dues preguntes.
Hi ha preguntes?
preguntes que si són de números o algo.
No, era simplement aquest.
Sí. No, el pàrquing del dipòsit que en diem de la Salle, no? Que en diem comúment el dipòsit de la Salle, tira endavant, però primer s'han d'acabar no? Tota la part dels dipòsits de Can Sants, diguem, no? I això s'estan acabant de fer les últimes connexions de les tuberies, de, no? De tot l'engranatge d'allà dalt. Primer ha de començar a funcionar allò abans que enderroquem el dipòsit antic de la Salle. I això, bueno, és imminent el poder ja, no? Tirar aigua cap als dipòsits nous, poder fer les proves corresponents, i després és quan ja es faria l'enderrocament del dipòsit antic i ja es aniria per sanejar la part de la Salle. Això, sí, vull dir, no s'ha canviat res del projecte que hi havia. I respecte a la forestal, s'estan acabant d'urbanitzar els carrers, no? I la idea també és que es manté el poder aprofitar la part que és equipament, municipal, que dona a la via, doncs també de poder fer un aparcament gratuït en aquella zona, que segur que anirà bé per, no? Tant pel barri com especialment per la gent que utilitza els serveis ferroviaris, que queda relativament a prop, no? Anant a peu pots a més travessar per sota la via i tal. Sí, Francesc?
Bé, ara mentre es parlava l'altre dia i vaig passar parlant ho rumiava i pensava, el dipòsit estaria bé, potser ja hi heu pensat, no? En el moment en què s'enderroqui el dipòsit de la Salle, bé, ha estat com molt emblemàtic, no? I per tant recuperar, mantenir algun element emblemàtic que permeti recordar el seu emplaçament, la funció que havia tingut, que estaria bé poder treballar alguna proposta d'aquest tipus.
Hi ha la figura aquella que hi ha en el dipòsit, allò es guarda, perquè a vegades s'ha de veure el valor.
Sí, no és simbòlic, entenc, no és el valor real que pugui tenir, no? Sinó a part de guardar-ho, no? És a dir, potser allà, igual com en el seu moment a Can Pàmies es van mantenir les xamanelles, doncs aquí segurament també estaria bé, no? Aquells elements històrics que al cap dels anys aquestes coses jo crec que s'agraeixen, no? Tot i que no té tants anys i per tant no pel valor que pugui tenir, no? Sinó pel que representa.
La visita de Can Pàmies, recordo, no? Que quan ho vam iniciar ja es va pactar, no? Les quantitats que, no? Aquella comportava, no? Com a obligació, no? De la urbanització, de recuperar o mantenir les xemeneies, i una altra cosa emblemàtica que no sé si al final em sembla que no es va acabar de posar, que era de les naus de Can Pàmies posar alguna cosa, però bé, això ho hem d'acabar de revisar. I del dipòsit es pensava la figura aquesta que hi ha, i d'entrada no sé que hi hagués pensat res més, però es pot mirar, tot i que era un dipòsit que tots sabem que sempre hi havia el neguit de que s'ensorrés del tot, no? Perquè està fabricat amb vigues de ciment, però que eren vigues aluminòsiques, i, no? I que amb els anys allò estava molt deteriorat, no? En quant a la qualitat de l'aigua, que això sempre es controla, però sí amb el perill que podia haver-hi de que s'ensorrés, no? I que després sí que hauria sigut un problema, però bé, la idea és això, conservar algun d'aquests elements, no? Emblemàtics, i que es mantinguin aquella zona o així. Sí. Carme?
Jo tinc dos preguntes i potser una tercera. A veure, heu passat molt de pressa això de donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'alcaldia en els mesos de setembre i octubre. Jo tinc una pregunta per això. S'han contractat 16 persones aquests dos mesos a l'Ajuntament, algunes sous pagats per l'Ajuntament, altres que no, d'altres organismes. Llavors volia preguntar els criteris de contractació, perquè en alguns casos estan exposats, diu que són de bolsa de treball, en altres diu que són a través del Servei Municipal d'Ocupació, en altres explica que n'hi ha un procés de selecció, però en canvi n'hi ha 10 administratius del pla d'entorn que no n'hi ha criteri de selecció, com s'ha definit aquesta gent. I després una altra pregunta, que seria com és que estan classificats com administratius de categoria C1 es diu, quan potser tindrien que ser auxiliars, que s'anomena C2. Ara t'he pillat.
No, m'has pillat, no.
T'ho dono, si vols ho tinc, eh?
No. Aviam, hem de tenir en compte que per les funcions que fan aquestes persones, un auxiliar administratiu normalment, i això és una cosa a revisar en els llocs de treball de l'Ajuntament, un auxiliar administratiu és una persona que se li mana una feina i teòricament no té autonomia, ho fa i ja està. I l'administratiu és una persona que ha de ser una persona, no?, que té la seva autonomia, que tira endavant. Hi ha temes tan importants com el pla educatiu d'entorn, que es necessita una gent no?, que se la reconegui la categoria que es necessita. La majoria són per temes d'activitats extraescolars, de pla educatiu d'entorn, que venen finançats o que venen en part finançats per la Generalitat de Catalunya. Vull dir que això ja fa uns anys que s'està treballant a nivell d'educació, de reforç a les escoles i de tasques concretes com a monitors d'activitats extraescolars. Creiem que és un encert i que se'ns ha, no?, continuat donant la confiança per part de la Generalitat de continuar amb aquesta tasca. N'hi ha 10 dels administratius que són de tallers d'estudi i monitors d'activitats extraescolars. Vull dir que la majoria de persones que hi ha aquí és per un programa pactat amb la Generalitat de Catalunya de tirar endavant. Després hi ha el tema de, no sé, una monitora per baixa d'una altra monitora de l'escola Bressol Municipal, no?
La pregunta en si era que en aquest cas no n'hi havia criteri de selecció, no és posat almenys al document. I seu també estan classificats els dos vetlladors de l'institut com a administratius i no com a auxiliars. És això el que demanava.
Això han estat criteris tècnics, però si tens cap dubte pots passar quan vulguis per l'àrea d'educació i t'ho expliquem.
D'acord.
Vale? O sigui, quan et vagi bé truques i quedem.
Però era el qui pregunta com
sí, estava. Sí, cap problema.
Sí, no? Qualsevol informació d'aquesta, clar, aquí només he de donar compte avui, no? Però no, prec si pregunta després es pot preguntar, no en el punt teòricament, no? Però com és normal, qualsevol regidor adreçar-se a l'àrea per explicar perquè hi ha criteris. Igual són persones que estan en una llista d'alguna selecció que s'ha fet i després es guarda una llista amb les persones que han quedat, que no han ocupat la plaça però que s'han classificat en els primers llocs, o de vegades són persones que ja ho han fet un altre any, ja tenen l'experiència i després, com que també ja estaven en aquesta llista, per això ja es trien, no? Sense informe en aquest especial, ja el passarem, sense informe negatiu.
L'altra pregunta era, com a dissabte es fa el Festival de l'Indalesi aquí a l'Ateneu, era preguntar com està la situació del centre de dia.
Del centre de dia,
què passarà,
mira,
amb això?
Avui se m'acaba d'informar que estarem en condicions de posar-lo en funcionament a primers de gener. Després dels Reis, perquè també ens agafa, no?, tot el tema de personal. Avui hi ha hagut el comunicat, que jo no l'he vist en l'hospital, de que ja es podia tirar endavant. Doncs ara hi haurà, des de la publicitat, hem de tenir en compte que s'havia fet ja alguna acció, si no recordo malament, però de les 20 places concertades n'hi ha 18 de ocupades, diguem, encara n'hi ha dues de lliures de les concertades, però després hi ha 20 places lliures que no estan ocupades, no? Doncs es tracta ara d'informar la gent, perquè si no jo crec que hauria estat desencertat, perquè s'haurien creat falses expectatives de quan s'obria. Ara s'informarà a les famílies que hi haurà aquest servei, els horaris, el cost que té aquest servei i que es puguin adreçar, en aquest cas, en el gestor, que és l'Hospital de Sant Soni. Es prepararà també, bueno, ja hi ha el personal, diguem, preparat, però ara agafa'm el període de vacances de Nadal i seria, jo crec, un error fins i tot per les famílies, i en canvi després de festes es posaria en funcionament. És d'aquesta tarda que se m'ha comunicat això.
És una bona notícia.
Sí, és una bona notícia. Sí. Endavant, Francesc.
Sí, una mica aprofitant, no, que surt la notícia, ressaltar que en moments de crisi, no, i que a vegades passen coses, hi ha trens que passen, no, i s'ha de saber pujar al tren. No? Aquí el govern socialista va fer els famosos plans ES, que gran part dels ajuntaments, una part important dels ajuntaments, els van destinar a millores d'espai públic, de vegades no prou necessàries, i així ha estat bastant criticat, hi ha hagut bastanta crítica de la destinació d'aquests recursos. Jo crec que com a municipi, com a Sant Celoni, hem d'estar satisfets i contents perquè varen fer una bona utilització d'aquests recursos amb el SAC Sala, que es va construir íntegrament amb aquests recursos, i per tant donarà tota una sèrie de serveis, i crec que el centre de dia va ser una altra aposta que no era fàcil, perquè en aquell moment no estava clar que les 20 places es tinguessin, però es va apostar per tirar endavant i anar una mica a l'avançada, eh? No ha estat fàcil que aquestes places es posés en marxa, doncs perquè la situació és difícil, no? La situació econòmica actual, si no tinguéssim l'equipament, això no hauria estat possible en aquests moments, no? Durant molts i molts anys no ens hauríem plantejat el tenir un centre de dia a Sant Celoni. Per tant, jo crec que és una molt bona notícia, no? que avui s'hagi comunicat això i per tant que es pugui començar a caminar. Segurament no serà del tot fàcil, eh? Però estan finançats, per tant, diríem, com a ajuntament disposem d'un equipament que no s'han tingut que posar directament de les arques municipals diners, si bé ja les hem traslladat amb anterioritat al govern i per tant ens retorna d'una manera clara i amb tot el dret. Per tant, jo crec que serà un equipament que donarà un molt bon servei i nosaltres també ens n'alegrem molt.
Quedava una tercera pregunta, potser.
Sí, sí. N'hi ha un tercer tema que és molt important pel nostre grup, que és l'atur a Sant Celoni. Bueno, pel nostre grup i per tothom està clar, no? És ara mateix un dels problemes greus. M'agradaria saber quina intenció té el govern de l'Ajuntament de Sant Celoni per iniciar algun tipus de relació amb la indústria d'aquest poble per unificar el que és la demanda, la necessitat i l'oferta en formació, en relació entre les diferents parts involucrades i veure si teníeu un mecanisme per començar a posar fil a l'agulla en aquest sentit, treballar conjuntament amb la indústria, que si la indústria necessita un determinat tipus d'operari aquí, que es pugui donar la formació, estar més a prop de la necessitat i procurar que la gent que està a l'atur donar-li suport perquè trobi aquestes feines dintre del municipi o el més a prop possible.
Bé, el contacte amb la indústria és bastant constant, però s'ha d'establir un mecanisme que sigui més efectiu per escoltar els més agrupats. En la gran indústria això és, no? és constant. Vull dir, aquesta setmana mateix he parlat amb una indústria que teòricament s'estava parlant d'implementar un altre torn, però depèn també del mercat, en aquest cas del mercat mundial, i abans de crear falses expectatives, no? Com a ajuntament ens estimem ser molt prudents, no? Abans de dir pot ser que una indústria agafi gent, perquè per desgràcia llavors crees falses expectatives. Jo crec que aquests anys amb algun dels llocs que es va planificar d'indústria o de coses comerç, indústria, com pot ser en el seu moment, no? Hi ha gent que pot discrepar, però el tema dels supermercats, en aquest cas, que es van instal·lar, vol dir també s'han creat llocs de treball. En el cas de la ITB, que s'està construint, també són llocs de treball, i una solució global a aquest gran problema, que no és un problema de Sant Celoni, sinó que per desgràcia és un problema de país, no? De Catalunya i d'arreu i d'Europa, doncs és complexa. D'aquí pocs dies ja tenim entrevista demanada amb la responsable de cicles formatius de formació professional, o cicles formatius com li vulguem dir, per veure què estan estudiant, què estan planificant per poder dir la nostra i poder en aquest cas fer complicitat amb la indústria per traslladar els estudis que creguin convenients per tal de que poguessin variar si ha planificat segons què continuar fent a Sant Celoni, o poder com diria, ampliar les famílies aquestes de formació professional que s'estan, o revisar-les les que s'estan fent en l'Institut de Sant Celoni. Amb això s'hi està treballant. Fa pocs dies que vam anar a veure el director general pel tema del Soler de Vilardell, fa una setmana, i ja a vegades ho demanes i triguen uns dies, però ja també hi ha cita ja amb la responsable de cicles formatius, el que en dèiem abans, l'FP, no? La formació professional, perquè creiem que és important tenir-ho trobat i anar-ho treballant conjuntament. Gerard, endavant.
Gràcies. Nosaltres també portem diverses preguntes. Una també anava relacionada amb el centre de dia. Ens alegrem molt d'aquesta notícia, de que per fi es pugui obrir el gener. Espero que està en disposició, vulgui dir que s'obrirà el gener. També per això volíem preguntar el per què ha tardat tant, perquè així també potser podem aprendre dels nostres errors.
Vull recordar que el centre de dia es va inaugurar, em sembla recordar, l'abril d'aquest any, març-abril, ja fa uns 8-9 mesos, ha sigut un període de gestació, i preguntar les causes, no? Però primer de tot, doncs, felicitar-nos a tots els salonins de que finalment es pugui obrir, i esperem que es doti amb els recursos necessaris i no que s'obri amb mínims. Aquesta és una pregunta. Una altra pregunta, anava encaminat amb un tema que ha sortit abans també, és el tema de l'organigrama. En un dels primers plens ordinaris, amb una pregunta que et van fer, ens vas respondre que l'equip de govern estava treballant, que tenia la idea de fer un nou organigrama, que a final d'any volia tindre el gest abans d'acabar l'any, que aquest organigrama es aniria informant del que es pensava i que es aniria presentant als diferents grups. I bueno, avui som, d'aquí un mes i una hora és Nadal, i encara no tenim cap notícia sobre el nou organigrama, ni sabem quines intencions teniu, i una mica era saber per on van els tiros i què penseu fer. I també fa uns, no sé si era l'últim ple ordinari o fa dos plens ordinaris, vam preguntar sobre el Soler de Vilardell, com estava la futura construcció. Ens vau comentar que teníeu pendents reunions amb el director general i que ens diríeu el què. No hem tingut cap notícia al respecte tampoc, i cosa que ens vau dir que ens informaríeu, i des d'aquí manifestar que no ens heu informat i preguntar-vos com està el tema també.
Júlia, regidora de Cultura i Educació.
En relació al Soler de Vilardell no havíem comentat res, perquè portem des d'octubre demanant hora amb el director general i ens ha costat que ens donessin hora. Finalment es van donar hora la setmana passada, dijous de la setmana passada vam anar amb el director general, amb l'alcalde, i la resposta que ens van donar és que sembla ser que el Soler de Vilardell es construirà l'any que ve. Ho dic sembla ser perquè aquest és el que ens van dir de paraula, però clar, per escrit nosaltres no tenim res, però el que ens va dir el director general és que ell creia que en el pressupost de l'any que ve de la Generalitat entraria, que en tenien la necessitat. És un tema que ha costat molt, o sigui, però per fi sembla ser que han vist la necessitat, i de paraula tenim que el Soler de Vilardell es farà l'any que ve amb construcció industrialitzada. Això vol dir que si es comença aviat podria ser que al setembre del 2012 estigués acabat, i si no és al setembre seria al Nadal. Però torno a insistir que això és el que tenim de paraula. Ahir a la tarda es va fer una reunió amb l'AMPA del Soler de Vilardell perquè estan inquiets, i jo els vaig dir el mateix que estic dient ara, o sigui que ho tenim de paraula. Ells han manifestat la seva inquietud, tenen dubtes perquè bueno, porten molt de temps esperant la construcció d'aquesta escola, i la veritat és que jo entenc també que estiguen, bueno, aquesta inquietud que tenen, i de fet segurament en el proper ple de desembre presentaran una moció demanant el recolzament de tots els grups municipals per la construcció d'aquest edifici. Jo sí que els hi vaig dir que estiguessin tranquils, que en aquest tema sí que hi havia, o sigui, que no hi havia cap discrepància, que tots els grups municipals recolzarien tant a l'AMPA com a la direcció de l'escola per la construcció d'aquest edifici. I aquestes són les notícies que tenim. O sigui, ara estem pendents de que s'aprovi el pressupost de la Generalitat.
Ah, i sí, havies fet una altra pregunta, havies fet. Sí, ja està.
Dues més, organigrama i les causes del retard de l'obertura del centre.
L'organigrama, abans de festes, farem com a mínim una reunió amb tots els grups municipals per explicar la nostra visió que tenim, no?, dels canvis que creiem que serien necessaris i oportuns fer en l'Ajuntament com a organigrama. També entre la setmana que ve també podríem fer la primera assentada amb els grups municipals també pel tema pressupost. Orientació o perspectives del pressupost del 2012. I després, en quant al centre de dia, el centre de dia sí, es va inaugurar al març, si no recordo malament, però teòricament el que es va produir era que s'havia, en aquell moment sembla ser que no s'havia fet encara la visita com d'inspecció o legalització per part del departament corresponent de la Generalitat, es va venir després, van dir que hi havia mesures correctores a fer, es van fer, i després semblava que l'adjudicació es feia directa a l'hospital i es va iniciar un procés com de selecció
es van crear unes bases per part de la Generalitat que ha fet endarrerir, diguem, l'atorgament, en aquest cas en l'Hospital de Sant Soni, de la seva gestió. S'ha produït, avui s'ha comunicat, ha estat casualitat, no avui mateix, és quan s'ha comunicat, i crec que és bo per part de... No? Bueno, que és positiu per a Sant Celoni que puguem iniciar. També s'ha de dir que, com ha comentat en Sant Francesc, les places concertades ja estan pràcticament totes, no?, adjudicades, no?, perquè ja es va fer una selecció per part de l'àrea de comunitat amb les persones que ho demanaven, però esclar, per, diguem, per ser viable al centre, que no deixa de ser un centre important però petit, per ser viable l'ocupació s'ha de garantir pràcticament del 100%, perquè si no els recursos que venen amb la concertació no ajuden a gestionar tot l'edifici, i tots els serveis, això. Però bé, la idea és començar, es començarà després de Reis, vull dir, no és la idea, es començarà a funcionar després de Reis. Laura, igual per algun aclariment o així.
Sí, no és per... Bueno, el cas és que el centre de dia, com hem dit abans, no estava previst en la previsió de la Generalitat, i en principi ens deia que no ens tocava com a Sant Celoni tenir un centre de dia. Aleshores, que en un any i mig tinguem un centre de dia obert és gairebé un miracle. Per tant, des del mes de març el que va passar és que un cúmul de coses han fet endarrerir la cosa. Primer, l'aprovació dels pressupostos a la Generalitat, que va trigar més d'un mes del compte, després el tema de la inspecció, després les petites reformes que van generar la inspecció, després el concurs de gestió, l'estiu, el Nadal, i tot això ha fet que durés 8 mesos, però per un centre de dia que a més no estava previst, que a més en crisi, creiem que podem estar molt i molt contents i molt satisfets de la feina feta i del que hem aconseguit com a Sant Celoni, i per tant esperem que al gener tot vagi bé i que segueixi el seu curs.
Dolors.
Bé, demà hi ha la prova de sirenes. Jo me'n vaig assabentar ahir perquè vaig veure un paper penjat a la botiga perquè no heu passat avís als veïns. Hi ha bastants nouvinguts a la Vall-llòria. A la Vall-llòria sabeu que de seguida ens esverem perquè els tenim molt a prop, perquè tenim carburos metàl·licos, i a la que sentim una sirena correm tots. Aquí igual segurament, a Sant Celoni, però allà el fet de tenir carburos, aquí hi havia un parell de vegades ja han tingut algun ensurt, doncs el que sentim una sirena la sentim de seguida. Pregunto, com és que no s'ha passat avís per les bústies a la gent? Perquè els que ja hi som de fa i ho anem seguint, però ara precisament ha vingut bastanta gent no vinguda. Aquesta una. I una altra, és més aviat un prec, sempre avisàvem en el Consell de Poble quan hi hauria la prova de sirenes, i suposo que, bueno, no ho devia saber, no s'ha avisat. El prec era, doncs, la propera prova de sirenes que s'avisin al Consell. Si us sembla bé que hi hagi una persona del Consell, doncs, fent d'observador, com sempre s'havia fet. Bé, això ho decidiu vosaltres, ara això sí, que el Consell i els membres que som del Consell, doncs, que ho sapiguem amb una mica de temps, doncs, per estar informats. Merci.
En aquesta ocasió és una mica extraordinària, no?, o diferent d'altres vegades. En aquest cas no és un simulacre com altres vegades, es fa tot Catalunya, bueno, en els llocs on realment hi ha el risc, no?, conjuntament. El que passa és que variem els horaris, és a dir, aquesta vegada, o sigui demà, no és un simulacre, és només una prova de so, per tant la població no ha de fer absolutament res. El que sí que s'ha enviat és en els centres, sobretot centres escolars, una enquesta perquè puguin avaluar què tal se senten aquests, i també a la Vall-llòria, també, que passa en el Consell de Poble, jo desconeixia, no?, que s'enviés, per suposat que s'enviarà una altra vegada, no?, però en aquest cas la població no ha de fer res, no com altres vegades que s'aconsellava que quan les sirenes sentissin, o sigui, sentís a l'inici, fins al final, doncs, la gent es confinés a casa, tanqués les finestres, etc. En aquest cas no s'ha de fer res, i l'únic que s'ha de recomanar demanat és que en els centres escolars, sobretot els centres escolars, poden aprofitar aquesta prova per fer com si fos un simulacre, però no ho és en aquest cas, eh? Gràcies.
Bé, de fet, les últimes que s'han fet ja eren així, eh? Simulacre, eh? No s'ha fet, a menys a la Vallèria no s'ha fet mai cap simulacre, és prova de sirenes, i la gent pensa que ha d'estar, a més, es van deixant a les botigues tantes, bueno, avui he vist, fulletons en les botigues, piles que dius, pues per deixar les botigues, que tot tothom va a la botiga avui, es podria haver passat per les bústies, no? Perquè amb els que he trobat jo per les botigues n'hi havia suficient per fer una bustiada. Bueno, més que res, que per la propera vegada estaria bé, com sempre s'havia fet, de fer una bustiada, no? Que la gent se n'assabenti i això, que se n'assabenti el Consell.
Sí, Francesc, endavant.
Perdó, dues preguntes. Una, si ens podia donar informació de, sembla ser un accident que va haver-hi a Carburos Metálicos ara fa alguns dies, i per tant exactament què és el que va passar i si es va activar algun tipus de pla d'emergència. Puc llegir a nivell de mitjans de comunicació, però estaria bé de poder-ho conèixer. I després una altra cosa que és molt menor, és molt d'estar per casa, però al final les petites coses també ens indiquen, no? Ja fa molts dies que quan entro a Sant Celoni veig uns grafitis al que és la façana, no? I pensava, bueno, els netejaran, els arreglaran, però encara hi són, i fa pues, d'això alguns mesos. Crec que a l'entrada és important fer aquest esforç de netejar en seguida que s'hi posen, no? Perquè si no, quan n'hi ha un, fàcilment n'hi ha un altre, i la façana acabarà sent un lloc ple de grafitis, no? Per tant, jo recomanaria, doncs, que especialment en el que és l'entrada del pont, doncs, que això es tingui molt, molt en consideració. I ho comento perquè a més he vist que es havia contractat una empresa, no?, per fer neteja de grafitis, en el municipi, amb un cost de 756 euros per una jornada de 8 hores. Bé, és un cost prou considerable, suposo que deu haver una justificació, potser de maquinària que portin, desconec si és realment molt, però clar, surt a un preu de gairebé 100 hores l'hora, és a dir, realment és un cost molt elevat. En els moments en els que es movem i veient que els grafitis allà fa mesos qui són, doncs estaria bé fer una reflexió sobre aquests costos, que a més són empreses que venen de fora, potser sí que són especialitzades, però potser la reflexió de veure fins a quin punt es podria formar alguna persona o inclús haver d'adquirir algun d'aquests materials, no? Doncs potser seria interessant. En qualsevol cas, ho deixo sobre la taula per tal que sigui reflexionat.
L'accident de Carburos Metálicos va ser un accident interior de l'empresa, no es va activar només el pla d'emergència interior de l'empresa i no es va activar res més, perquè així ho va creure convenient, no, en aquest cas la Generalitat, no? No es va activar res si no és interior. Va ser una bombona que va caure i es veu que la clau o la rosca es va trencar, i va haver una petita fuita, però va estar controlada en tot moment. Això és la informació que en tenim nosaltres. I del tema dels grafitis, espera un moment,
ja els hem vist i tenim intenció de netejar-ho. Lo de l'empresa que dius, és una empresa que la veu contractar vosaltres, i nosaltres en els pressupostos del 2012 tenim intenció de deixar de tindre el contracte. Farem des de l'Ajuntament, els treballadors de l'Ajuntament.
Perdó, és a dir, resolució d'alcaldia del senyor Castanyo, és a dir, si vols te la trec, que la tinguen aquí, És a dir, llegeixo, Ho dic per aclarir aquest punt, Em sap greu, això no vol dir que no s'hagués contractat amb anterioritat, però estem en uns moments en què les coses s'han de reflexionar, no sé com es tancarà l'any, i per tant tots aquests petits detalls cal tenir-los en compte, Si contractació d'una jornada de treball de neteja de grafitis i aplicació d'antigrafitis, aprovar la despesa per import de 756 euros, per tant jo crec que això està clar.
bueno, els pressupostos de l'any que ve, no?
Bé, es contestarà, no, la feina que s'ha fet, els, no, quin tipus de grafiti s'ha tret, d'on. Hem de tenir en compte que, i això, no, l'anterior equip de govern ho sap, que segons els grafitis on estan, segons el tipus de façana, es necessiten empreses especialitzades. No, no ho pot fer qualsevol, perquè es necessita un, normalment un material, no, molt especial i que té el seu cost. Només puc dir això, i contestarem exactament la feina, no, qui, si s'ha fet i quina s'ha fet. Sí, un moment que el regidor...
Sí, només comentar, tornant al tema de la prova de sirenes, la idea que ens han passat també des de la Generalitat és que aquesta prova de sirenes es faci en un interval de cada 6 mesos aproximadament. Molt bé.
I només a carburos un aclariment, que l'accident va ser menor a dintre, no? Però a dintre, però el tècnic municipal, això es va produir un dia a la nit, l'endemà es va anar a inspeccionar també com a municipi, no? Per saber exactament què havia passat, l'explicació, i no, estem al cas.
Sí, entenc que internament no va haver-hi cap afectació de cap persona,
no.
Eh?
No. Si no hi ha res més, aixequem la sessió. Gràcies a tothom i bona nit.